Comencem amb el ple extraordinari. Primer que tot, donar-vos les gràcies també per la comprensió de que sabeu que avui farem un ple extraordinari amb precs i preguntes i donar-vos les gràcies perquè sabeu que aquest ple era l'ordinari que havíem de fer abans de la Candelera, que teníem previst fer-lo abans de la Candelera, però com també sabeu, se us va proposar que miréssim de fer-ho després de la Candelera perquè era un curt temps de convocatòria degut a que també les noves proves de modernització i d'actualització també per la transparència de l'administració electrònica ens donaven algunes dificultats que feien que comissió informativa i plenari anéssim justos en temps amb la convocatòria. Així que, per començar, començarem amb l'aprovació de l'acta de la sessió del 7 del 2016. Sí? Sí, doncs s'aprova per assentiment. Faré un incís, farem un canvi que hem acordat ara també entre tots també del punt número 3, que es tracta de la presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora municipal formulada per la senyora Marta Font Ferrer, que serà un canvi d'ordre que passarà a formar part del final dels punts. Doncs continuarem amb el punt número 2, que serà la ratificació del decret d'alcaldia 7 del 2017, de 11 de gener del 2017. Com heu pogut també tindre coneixement a la comissió informativa, es tracta del decret que es va fer des d'alcaldia per poder complir en temps el pla d'autoprotecció de les festes, d'una instal·lació de les festes majors de la Candelera, i avui se ratificaria amb seu plenària. Sí, votaríem per assentiment. A favor, tots els assistents. Ara, tal com hem dit, saltaríem el punt tercer i anem al punt quart, que és presa de coneixement del canvi de denominació del grup polític Convergència i Unió per passar a anomenar-se grup polític Partit Demòcrata PDeCAT. Hi ha alguna intervenció que volguéssiu demanar per fer constar acte? Sí, senyor Gómez.
No, només comentar que els 5 regidors que formen part del grup municipal de Convergència i Unió, a partir d'ara estem ja tranquils i contents perquè ja ens direm oficialment i formalment el grup municipal del PDeCAT i per tant estem molt contents d'aquest canvi de nomenclatura.
Molt bé. Algú té alguna cosa que dir? Bé, doncs passaríem a votació. És presa de coneixement? Sí. Sí, al no ser un donar compte, potser, sí. Bé, no. Si d'això, doncs, votaríem. Sí?
Sí.
Abstenció.
Abstenció.
Màxim.
Sí.
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 Abstenció. M'abstinc. Sí, haurem de fer el recompte. A veure, aixecarem els braços, si era el més senzill. Abstencions. Abstencions. 3, 4, 5... Cinc, tres, sí, senyor secretari, tres, quatre, cinc,
el grup d'Esquerra i la Mari.
Esquerra, abstenció, i la Mari Marçal, abstenció.
Abstenció, més Mari, més... Perdó, qui més?
Abstenció. Molt bé, perdoneu, sí, una mica d'ordre, per favor. Bueno, tenim l'anècdota de la tarda. Vinga. Sí, sí. Esperarem una mica perquè el secretari pugui... Sí? Sí? D'acord. Doncs, si he de dir el resultat de la votació, serà 4 abstencions dels regidors d'Esquerra, una abstenció de la regidora Mari Marçal del grup Compromís i la resta vots favorables. Sí? Molt bé. Avancem. El punt número 5, que seria aprovació del conveni entre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i l'Ajuntament del Perelló per les obres de substitució de xarxa d'abastament. Bé, este conveni regula les obres de substitució de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la zona de l'Àlia, que ja hi havia doncs aquestes canonades, queden massa excessivament lluny de la xarxa pròpia de la Cala, com coneixeu, i en tractar-se de la zona de l'Àlia, com hem dit, i que fa molts anys que era ja instal·lada, i aprofitant també que es realitzen les obres de la carretera de l'accés sud, s'ha aprofitat per reparar i renovar. Les obligacions per part de l'Ajuntament Calero són només autoritzar les obres de substitució i no assumirà cap cost per aquest concepte. En 16 anys, o sigui, el 2032, període d'amortització legal d'una obra hidràulica, l'Ajuntament Calero podrà revocar l'autorització sense costos i he d'aprofitar per agrair a l'Ajuntament del Perelló la receptivitat en la negociació del present conveni que garanteix el subministrament d'aigua a la zona de l'Àlia, on tenim molts veïns que se'n podran beneficiar. Sí, alguna intervenció? No. Votaríem favorablement per assentiment tots, sí? Ja passarem al punt número 6. Expedient 203, aprovació inicial de la modificació de l'article 56 del reglament regulador del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable al municipi de l'Ametlla de Mar. El regidor d'Obres i Serveis, sí, Antonio.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja, tal com vam explicar la comissió informativa, se tracta de donar sortida a un problema que se produeix amb els rebuts de la gent quan hi ha fuites. Quan hi ha fuites, fins que no passa la companyia a fer la lectura del comptador, normalment la gent no se n'entera. És quan arriba el rebut amb un import bastant elevat a casa que se n'enteren que allí hi ha una fuita i passen a reparar-ho. Però mentre s'ha fet la lectura i els hi ha arribat el rebut a casa, han passat uns dies, igual poden ser 10 com poden ser 15, i si estan molt lluny encara més, no? I llavors, el segon rebut, el rebut que venia a continuació del primer rebut de fuita, que era l'únic que tenia possibilitat de que hi hagués aquesta reducció pel preu de l'aigua per la fuita, també es troba amb el mateix problema. Llavors, el que fem ara en aquests moments és agafar i ficar dos rebuts seguits que es podrà aplicar a la tarifa de fuita. La tarifa de fuita que consta de dues parts, una és la part del cànon, el cànon ja ve regulat per la Generalitat, que és el que ha de pagar l'Ajuntament en cas de fuita, i lo segon, la part que pertany a la regulació pertany a l'Ajuntament. Pues bé, el que fiquem, perquè el quart bloc, crec recordar que eren a 4 i poc, 4,30, 4,20, el que fem és que el quart bloc, que és el que puja més al rebut de l'aigua, perquè en 100 metres cúbics que entrien dintre d'aquest bloc ja puja 400 euros, el que fem és ficar-lo al preu de tarifa industrial, però al segon bloc. El segon bloc de tarifa industrial està al voltant del 2,08-09 de cèntims i se'ls aplicarà aquest preu en aquests casos que se demostri a la fuita i que hi hagi, per supòs, la justificació pertinent de que realment s'ha produït aquesta fuita. D'aquesta manera, l'Ajuntament s'ha de dir que el preu de remuneració que tenim a la companyia d'aigües no perd ni un euro, perquè la remuneració actual de la companyia d'aigües és 1,8 i el preu que els hi cobrem als veïns és 2,7. O sigui que estem parlant d'uns preus que cobrim els costos que té l'Ajuntament envers a la companyia d'aigües en quant a l'aigua facturada i cobrada. Per tant, la nostra proposta és aquesta, per afavorir en aquests casos de fuita, poder fer aquestes dues coses. Quart bloc a 2,08, dos rebuts seguits en cas de que s'hagués haver aquesta fuita. I també fiquem i canviem el fet de que abans era cada 5 anys que s'admetia aquesta possibilitat de fuita, però donada les característiques de les urbanitzacions on molta gent sol vindre una vegada a l'any i es troben que amb més freqüència que una vegada cada 5 anys poden trobar-se amb aquests problemes sense voluntat seva, perquè això s'ha de tindre molt present, ho fiquem en vez de cada 2 anys, cada 5 anys s'acceptarà cada 2 anys. O sigui, si es passa un cas, al cap de 2 anys, si torna a passar alguna cosa similar, s'acceptarà aquesta tarifa de fuita.
Gràcies, senyor Espuny. Alguna intervenció més? No? Votaríem, doncs, per assentiment, sí? Favorablement per tots els assistents. Passem al punt número 7. Expedient 207, que seria adhesió de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar com a ens associat a l'Associació Grup d'Acció Local Terres de l'Ebre i nomenament de representant. Bé, doncs en quant al Grup d'Acció Local de Terres de l'Ebre, hem de dir que hi ha constituït un nou grup d'acció local amb uns nous estatuts que ha estat seleccionat per la Direcció General de Pesca junt amb també el grup d'acció local de la Costa Brava perquè municipis relacionats amb la pesca i el turisme puguin gestionar mitjançant una convocatòria que sortirà probablement cap a l'estiu, dins del primer semestre del 2017, amb una sèrie d'ajuts que pervenen de la Unió Europea i que poden suposar en el present exercici un 500.000 d'euros en aquests conceptes i un global d'uns 3 milions d'euros amb el quadrienni. I doncs bé, seria qüestió doncs de que l'Ajuntament també, que l'Ametlla de Mar doncs hi pogués participar, per això la raó de ser d'esta proposta. També doncs passaríem, si teniu alguna intervenció que fer, o també votaríem favorablement per assentiment també de tots els assistents. Bé, ara el punt 8è, que és l'expedient 248, aprovació del pla pressupostari a mig termini, període 2018-2020. També és un document que heu pogut consultar i veure en la comissió informativa i també doncs, perquè consti en acta. Ah, per cert, ara diria una cosa que no era correcta. Este era el punt que no va poder ser dictaminat per la comissió informativa i això suposaria que haguéssim de votar la seva inclusió al plenari extraordinari d'avui. Llavors, tinguem en compte que farem dues votacions. Primer, si un cas, votem l'urgència. Sí?
Sí.
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 Sí. Sí. Votada l'urgència per unanimitat. Ah, sí, sí, el senyor regidor Josep Maria Callau està una mica de la veu, però bé, sí, ja ho arreglarem, amb senyals, perfecte. Bé, si volguéssiu utilitzar el dret d'intervindre o passem a votació. Sí, senyor Joan Font.
Estem parlant del punt 8è, no? Bé, més cal dir que és una programació a curt termini
que té una relació coherent en el tema de la estabilitat pressupostària i també del gasto públic. És una cosa que tinc que els regidors de l'Agenda i tots els altres grups tenen que anar seguint perquè sigui aquesta estabilitat pressupostària sigui feta com fa una programació a nivell educatiu i a nivell, com si vol, d'altra feina a fer, no? I, per tant, votarem a favor.
Moltes gràcies. Sí? Bé, doncs, no hi ha més intervencions. Votaríem, doncs, votem a favor? Sí? No. Doncs passarem a votació.
Sí.
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 M'abstinc.
Abstenció.
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 Sí.
Sí. Doncs aprovat amb els vots dels regidors d'Esquerra, de Compromís i Plataforma i amb l'abstenció del grup de, ja podem dir, del PDeCAT. Bé, ara passarem a... Crec que són... tres o quatre punts de donar a compte. Però bé, anirem pel punt número 9, que és expedient 233, donar a compte del seguiment del pla d'ajust del quart trimestre del 2016. Heu pogut consultar. Punt número 10, donar a compte del període mig de pagament i morositat del quart trimestre del 2016. Punt número 11, també donar a compte de l'estat d'execució del quart trimestre del 2016. I també el punt 12, que serà el donar compte del contracte de préstec entre l'Ajuntament i l'entitat pública empresarial de Cala Gestió. Permetin-me només introduir que el punt número 12 es tracta doncs, de l'acord que necessitem plasmar entre la relació de la Cala Gestió i l'Ajuntament per tal de poder fer front al pagament de la residència d'avis. I aquest doncs, és un dels documents doncs, que feia falta també per a donar compte aquí a la sessió plenària del dia d'avui. Després dels donar comptes passaríem al punt 13, on tenim la moció del grup municipal de Convergència. De fet, era una moció que em sembla que ha estat transaccionada, podríem dir, sí? I com a tal ne fareu lectura, sí? Sí? Doncs ha hagut un acord, un canvi substancial de la moció que presentàveu, transaccionada i acordada per tots els grups, podríem dir, municipals. Sí, Sarai, per favor.
Sí, nosaltres vam presentar des del nostre grup municipal una moció de suport als estudiants que necessiten un espai per treballar o estudiar els caps de setmana. Des del nostre grup municipal en som conscients de la situació que viuen molts estudiants que en cap de setmana necessiten un espai tranquil i silenciós per poder estudiar o treballar. Molts en són els caleros i caleres que s'estan formant en tots els àmbits educatius i que estudien fora del poble i en caps de setmana baixen a veure la família o tornen al poble per estar una mica més a prop de casa. En moltes ocasions aquests estudiants necessiten consultar llibres, tenir un espai en wifi, fer treballs en grup, etc. Tenim un espai adequat i idoni perquè aquests estudiants tinguin el seu espai per desenvolupar les tasques que suposen ser estudiant. Aquest espai és la biblioteca municipal, ja que gaudeix d'un fons bibliotecari prou ric i és un espai dissenyat pel treball i l'estudi. Per tots aquests motius es proposen al ple municipal el següent acord, que ha sigut acordat amb una esmena del grup municipal de Plataforma Calera i en conjunt de tots els grups municipals, que seria crear una comissió d'estudi formada per un representant dels diferents grups municipals, presidida pel regidor de Cultura de l'Ajuntament, el senyor Vicent Lleó, i amb l'assessorament de les bibliotecàries locals i la responsable central de biblioteques de Terres de l'Ebre, amb la finalitat d'adaptar els recursos, bon funcionament i serveis acadèmics als nostres estudiants o usuaris de la biblioteca municipal durant els caps de setmana.
Gràcies. Sí, senyor Font.
Bé, jo vull agrair la percepció del grup ponent, que en aquest cas és Convergència i Unió, bueno, però el PDeCAT ja, però bueno, vull posar Convergència i Unió, i per tant, aquest matí, tal com vam acordar la comissió informativa, la Sarai, el regidor de Cultura, el regidor del Compromís per la Cala, Antonio Espuny, han pogut consensuar aquesta transacció que Considero que van més enllà de l'exposició dels fets, van més enllà, perquè les conclusions que podem treure aquí amb bona voluntat en tot l'assessorament pot ser més ampli del que realment posa la moció, no? I per tant pot ser que altres espais públics puguin també ser utilitzats, si arribem a aquest acord, perquè els nostres estudiants estiguin ben atesos en els recursos que l'Ajuntament pugui donar, i també cridar, a part d'aquests que hem dit, també els directors dels diferents centres educatius perquè també puguin donar la seva opinió, així com ser, nois que estudien, per també donar la seva opinió. Per tant, agrair als ponents de la moció la introducció d'aquesta esmena o aquesta transacció, i agrair als altres grups també de que un acord per la cultura és molt important, que poguéssim arribar a terme i buscar ja les conclusions que puguin sortir sense posar un termini de temps, però que sí hi hagi uns resultats positius per als nostres estudiants. Gràcies.
Sí, senyor Lleó.
Doncs la veritat és que intentarem arribar a un acord entre tots els grups. Crearem aquesta comissió d'estudi. Sobretot comunicarem a tota la gent que està en edat d'universitat, que sapiguéssim quins pros i quins contres veuen en què poguéssim habilitar aquesta aula en cap de setmana. Com es veu, us ho explicava avui aquest matí, el fet de fer-ho a la biblioteca és una mica difícil. Hem tingut la informació sobre la senyora Cristina Estrada Viladric, que és la directora, la cap de la Central de Biblioteques de Terres de l'Ebre, en la qual desestimava una miqueta aquesta opció. Nosaltres li vam fer arribar per saber si era viable. Simplement us puc llegir una miqueta el que mos dia. Les aules d'estudi solen funcionar exclusivament en època d'exàmens i en horari nocturn, per afavorir l'assistència únicament d'estudiants. Si s'obre en hora diürn, s'ha de deixar molt clar els serveis que es donaran i permet l'accés a tothom per no tenir problemes. És clar, el millor que podem fer, si és que realment hi ha aquesta necessitat pel poble, és treballar conjuntament amb els estudiants i amb els espais que poguéssim tenir per tal de donar cabuda amb aquest servei. Simplement, doncs, ho farem amb moltes ganes i intentar el més breu possible, doncs, donar servei.
Gràcies, senyor Lleó. Sí, alguna intervenció més? Podem passar a votació? Sí? Sí, Sarai?
Sí, que agraeixo l'esmena i la reunió que hem tingut avui. Nosaltres el que considerem important és que falta un espai, i aquí el poble és necessari. Jo també he parlat amb molts estudiants en edat que estan fora del poble i jo ja m'hi vaig trobar. Llavors creiem que aquesta comissió pot anar a bon port i que si entre tots treballem per un bé comú és lo important.
Gràcies, Sarai. Passem a votació, em sembla? Sí.
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 Sí. Sí, aprovat per unanimitat. Fem seguit al punt número 14, que és moció del grup municipal de Convergència i Unió per exigir a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar la reparació dels danys produïts per les llevantades i l'aportació de sorra natural a les nostres platges. Sí, senyor Gómez.
Des del grup municipal del PDeCAT demanem que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, sabem que destina una partida econòmica molt important al manteniment de les nostres platges, ja sigui per la neteja durant el període estival com per la reparació de desperfectes i manteniment d'instal·lacions durant la primavera. Aquesta partida inclou el sou dels treballadors de la brigada que durant més de 4 mesos duen a terme la seva neteja d'una manera periòdica, els tractors que s'utilitzen per aplanar la sorra i escampar les pedres, compra, manteniment, assegurances i benzina, petites obres de paleteria, compra i reparació de dutxes i material divers que va des de les bosses de brossa fins a les boies per abalissar les platges. A més, es fa càrrec del cos del servei de vigilància de les platges. Entenem que aquesta és l'obligació de l'Ajuntament i que les platges són el nostre principal actiu turístic i econòmic i per tant han d'estar en un estat impecable, com a mínim des de Setmana Santa fins a meitats de setembre. Ara bé, aquest manteniment sovint no és suficient perquè les fortes llevantades que es produeixen fora de l'època estival provoquen greus danys que requereixen una inversió que no és obligació de l'Ajuntament. Doncs la competència de platges és la de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, depenent del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de l'Estat espanyol. Una de les seves tasques és, tal com diu la seva pàgina web, la protecció i conservació dels elements que integren el domini públic marítim terrestre, en particular a l'adequació sostenible de les platges, sistemes dunars i aiguamolls litorals, així com la redacció, supervisió, control, inspecció d'estudis, projecció i obres de defensa. L'última llevantada es va produir a finals de gener i va malmetre significativament baranes, murs, rajoles i va deixar moltes platges sense sorra. Per tots aquests motius, es proposen al ple els següents acords. Elaborar un informe tècnic sobre els danys produïts en la darrera llevantada, així com una estimació del cost d'aquests danys, i enviar aquest informe a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. Promoure una reunió amb la subdelegació del Govern a Tarragona per poder tractar cara a cara aquest tema. Demanar que totes les actuacions a les platges es facin a finals de maig o molt tard a principis de juny, perquè si es fan molt abans es corre el perill que hi hagi novament una altra llevantada. Comunicar aquests acords a la subdelegació del Govern de Tarragona i a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. En definitiva, aquesta moció, més enllà de la feina que s'ha pogut fer, és un tema que a nosaltres ens preocupa molt, com també soc conscient que els preocupa a l'equip de govern, però aquesta llevantada ens ha fet molt de mal. Entre platges emblemàtiques del nostre poble, com ara pot ser la platja de Calavidre, que era una de les platges més encantadores que teníem al poble, de sorra i una platja bonica, doncs avui dia ja no existeix com a tal, avui dia ja és tot un roquer dalt de la platja i per tant no és una simple neteja d'algues, és una cosa molt més greu, com així també el GR92 que va de la Cala a l'Ampolla, que hi ha algun tros que ja no es pot passar i realment haurem de tornar a fer un altre trajecte, un altre tram, perquè per on passàvem sempre ara no es podrà passar. Per tant, és un tema que ens preocupa molt i per això hem volgut presentar aquesta moció, tot i entenent i no dubtem de la feina que s'ha fet per part de la Regidoria de Medi Ambient.
Gràcies, senyor Joan Pere Gómez. Mari Marçal, sí?
Gràcies, alcalde. Bé, llegint la moció dels companys de Convergència i Unió, bueno, hi ha una cosa que ja estem tots d'acord, no? Que les platges és un dels nostres principals actius i em sembla que tots els que estem aquí estem per la defensa d'este actiu tan important per nosaltres. I d'aquí vull fer un recordatori. Abans de les llevantades que es van produir el dia 20, 21 i 22 de gener, nosaltres ens vam enterar per la premsa, que no oficialment, que costes de l'Estat, que el Ministeri, a la demarcació de Tarragona, destinaven uns diners per a la restauració d'aquestes platges. No? Evidentment, nosaltres tenim un contacte directe amb el senyor Alfons Fort, el cap de costes d'aquí de Tarragona, ens posem en contacte amb ell dient, bueno, aquests diners que possiblement destinareu, i entre els que la cala estava inclòs, doncs, bueno, el volem destinar per aquestes platges, per aquestes platges, per aquestes actuacions, cosa que havíem estat parlant nosaltres a final de l'estiu. Malauradament, bueno, i per què estem al tanto de tot això? Pues estem al tanto de tot això perquè l'any passat va haver una actuació de costes on, bueno, perquè es va tirar saló en unes platges i que per sort va arribar a tot a bon port. El mateix senyor Forç ens va demanar disculpes públicament i val a dir que a hores d'ara tampoc tenim una relació cordial, no, alcalde? Bé, malauradament, estos dies 20, 21 i 22 de gener se produeix esta llevantada i a partir d'aquí, com no pot ser d'altra manera, nosaltres ens posem a treballar com han fet anteriorment, no? Com vosaltres segurament també faríeu. S'envia un ofici aquí a Costes de Tarragona amb tot l'informe de totes les incidències que havien hagut a totes les platges, un petit informe amb les fotos incorporades. I evidentment esperant el que ens contesties Costes. Per desgràcia torna a haver una altra llevantada, ens tornem a posar en contacte amb Costes i cuidar-ho perquè això s'agreujarà. I Costes ens contesta en un altre ofici dient que bé, ells passaven a revisar-ho i que farien les seues comprovacions i procedirien a lo que convingués. Justament esta setmana el senyor Alfons Forç ens contesta de que les obres de reparació de totes aquestes incidències que s'han produït estan licitades, estan aprovades per Madrid, estan adjudicades a contractistes, que la quantitat de diners destinada serà més que suficient per a poder restaurar tot el que ha passat, que ha sigut molt, platges que eren de sorra i en pedra i al revés, que això ho arreglaran ja i que les obres començaran al març. Evidentment també ens hem dit, hòstia, i si hi ha més llevantades, tranquils, que això ho tenim present i que si passa alguna cosa més, estem al cas, no? Estem al cas de que això també ho arreglarem. Clar, nosaltres considerem que els deures que vosaltres me esteu demanant aquí els han fet, els estem fent i els farem, com vosaltres segurament també faríeu. Per tant, no sé, potser aquesta moció ja està fora de lloc. Si haguéssiu volgut informació, doncs podeu passar per les regidories com passeu a demanar informació quan us fa falta i estem gustosos de donar-vos la informació que el treball que estem fent. Com que pensem que aquesta moció ja no toca, vull dir que ja està feta la feina i que ja ens ha contestat directament des de costes d'Estat, Demarcació de Tarragona, el nostre vot serà negatiu. Gràcies, alcalde.
Gràcies, regidora. Senyor Font.
Bé, nosaltres ja vam dir a la comissió informativa que inclús abans que el grup de PDeCAT presentés uns acords que són comprensibles, nosaltres vam fer les gestions per preguntar que els departaments corresponents s'havien ja preocupat per aquest tema, no? I per tant era normal que estiguéssim assabentats. Jo li vull dir a Joan Pere, el portaveu, que ha tingut un petit lapsus i aquest lapsus es pot subsanar, no? Quan ha dit es preocupa en altres, és a dir, els que feu els ponents i a l'equip de govern. Suposo que a l'equip de govern no mos has posat en altres. Sí.
No, ara Joan, però més a part, vull dir, si fos l'equip de govern, però com que el dia de l'assemblea del divendres, el senyor alcalde estava allà dalt de l'escenari, va dir l'equip de govern i va parlar al PDeCAT, a vegades no sabem el que és, però no hi ha cap problema, l'equip de govern i la plataforma Calera, vull dir, no, el lapsus, el subsano, amb aquesta facilitat i tot, a vegades costa diferenciar, la veritat, però no passa res, o canvio.
No, però ja que deixo les coses clares. Quan hi hagi un equip de govern d'aquests grups ja es farà públic, per tant, cada un el seu puesto. Nosaltres vam dir que faríem una oposició constructiva, vam dir que donaríem estabilitat al govern, però no formem part del govern. El que passa és que ens preocupem pel govern i per la situació meva de jubilat, però puc estar molt sovint aquí, preguntar la seva actitud i inclús consensuar. Però deixar ben clar això que ens preocupa a tots, als ponents, a l'equip de govern i a la plataforma Calera, que també està a l'oposició formal. Bé, nosaltres no votarem en contra perquè veiem que hi ha una bona voluntat en aquest sentit, ens abstindrem, però que les gestions ja, la plataforma Calera, que és la nostra obligació, s'havien fet als despatxos, que a vegades doncs, és interessant i a vegades ens evitem a vegades presentar doncs, mocions que entenc que són més aviat de preocupació però també tenen un contingut polític que és normal i legítim.
Gràcies, senyor Font. Bé, doncs, jo només afegir que bé, l'equip de govern votarà en contra, però votarà en contra també agraint la preocupació doncs dels diferents grups de l'oposició i posicionaments també per un aspecte que és l'estat de les nostres platges i les recents llevantades doncs, que hem patit. Doncs que jo crec que és bo que se sàpiga que es fa aquesta feina des de l'oposició de proposar que es faiga la feina, no? Però sí que és veritat, com a responsables doncs, i també confirmant no només una bona relació sinó molt bona relació amb el cap de costes, doncs que a partir d'aquell fet doncs, on va haver aquell error de que ens van posar Sauló en comptes d'Arena, doncs ara no hi ha altra cosa que sempre estar doncs, preguntant i informant de totes aquelles accions que estan fent. I això també doncs, de la gent doncs, que són responsables amb els diferents departaments, com costes, com també ens agradaria que passés amb ports i amb els diferents estaments doncs, que tenim, doncs, el contacte dels principals responsables doncs, és constant i amb això doncs, hem de fer, doncs, no podem donar suport a la proposta presentada perquè és una feina doncs, que ja està feta, però recordar una altra vegada doncs, l'agraïment per la presentació d'aquestes propostes, que l'únic que fan és ajudar a que l'equip de govern doncs, acabi rematant i fent la feina que ha de fer. Si hi ha alguna intervenció més? Sí, senyor Gómez?
Des del grup municipal del PDeCAT el que volem deixar, que més enllà de la feina que s'ha pogut fer, a vegades pues, també ens heu d'entendre i dintre de la nostra bona voluntat que nosaltres portem ja informació que l'hem demanat ja des de fa més d'un any i mig i no ens arriba i a vegades ens veiem obligats a aquestes mocions perquè la informació en altres preguntes orals al ple, preguntes escrites al ple, registres d'entrada, ho han fet de totes maneres i la informació no ens arriba. Per tant, una forma de saber el que passa al nostre ajuntament és fent aquestes mocions. I també m'agradaria, i aquí va dirigit a la Mari, si ho fas amb tota la bona voluntat, i no és cosa teua ni molt menys, no és cap crítica això que et vaig dir a la Mari, és que per favor que vegis si té alguna relació el que van fer malament l'Estat ara farà un any, si no m'equivoco, quan van tirar tot el sauló a la platja de Calavidre, si tots aquells camions que van tirar l'arena des de dalt va poder perjudicar amb l'Estat, amb el sentit de que una platja que ja és sensible, els camions, si se'n recordeu, aquests camions van anar dalt i des de dalt amb unes cubes van tirar tot el sauló. A veure si això ha pogut ser l'ocasionant de que avui ens trobem que la platja de Calavidre no existeix. Totes les pedres de la paret del penya-segat estan totes a l'arena i avui en dia ja no és un tema d'arreglar-ho. Per molt que l'Estat faci, la platja de Calavidre, ojalà m'equivoqués, ja no serà platja de sorra. Espero equivocar-me, jo estaré molt content perquè és dels platges que a mi més m'agrada. Però voldria saber si pot ser causa-efecte el tema que l'any passat aquests camions van pujar dalt, van poder debilitar una paret que ja era molt sensible i que avui amb aquesta llevantada ha caigut totes les pedres, perquè el poble nostre de llevantades n'ha hagut sempre, de mal temps n'ha hagut sempre, i aquesta platja de Calavidre tota la vida ha estat, i avui en dia no existeix, que no hi ha platja, tot són pedres, és un rocam, és una platja més de roques, la sorra no existeix. I el segon tema és que vegéssim, i aquí també ens agradaria participar, de lo recorregut del GR92 que va de la Cala Ampolla, que avui en dia és una, diríem, és la nostra rambla, segurament és el passeig a banda del passeig, del que la gent passeja pel moll, és pot ser realment el recorregut que es passeja més i que hi ha més gent, i que hi ha més gent. Quina alternativa ficarem amb uns trossos que evidentment a partir d'esta llevantada no podrà ser mai el que era abans, pues perquè ara ja és un cert perill i per tant haurem de canviar l'itinerari. I ens agradaria, Mari, que ens ho pugui explicar un dia, pues perquè, o quan tu vulguis.
Sí, regidora Marçal.
Gràcies, alcalde. A veure, la llevantada ha sigut una llevantada forta. Jo sóc més gran que tu i el que he vist estany a les platges jo no ho havia vist mai. No ho havia vist mai. La platja de Calavidre i altres platges que he dit abans, algunes s'han convertit en sorra i a l'inrevés. Jo, Joan Pere, no ho havia vist mai. No sé si tu, jo la veritat és que no. Que hagi tingut un efecte, jo penso que el que ha tingut l'efecte contra la paret ha sigut els embats de la llevantada. Vull dir, el que no ens ha de fer por són les inclemències meteorològiques, xiquets. No podem lluitar contra la natura, no podem lluitar, és el que hi ha. Però si a més, evidentment, com heu dit abans, això és les nostres platges és algo important per a nosaltres, hem de demanar a qui toqui que ens ajudin a fer front a la reparació d'això, perquè depèn del nostre turisme i tot això. Vull dir, però no ens ha de fer por, vull dir, el que la mar pren, la mar torna. I això jo trobo una cosa tan natural que el camió no hagi pogut afectar, jo penso més que han sigut els embats de la mar que res. Després, el tema del GR, efectivament, la mateixa llevantada ha perjudicat a trams del GR, nosaltres tenim un contracte que encara no, un contracte, un acord, perdó, que encara no conveni en el grup Asimut, que és una mica qui controla tot el tema que és de senderisme i que ens ha ajudat algunes vegades a netejar i reparació de senderes i automàticament, no dic l'endemà, però al cap de dos dies vam parlar amb el responsable de la CIMUT local i vam quedar que aviat farem una alternativa amb aquesta d'això, perquè clar, hi ha una part que evidentment no podrà ser el mateix perquè la mar se ho ha emportat, però és que si la mar se ho ha emportat el que no farem és un muro de ciment, això no ho farem. És que no podem lluitar contra les inclemències atmosfèriques, això no, però que ho repararem i que buscarem alternatives, per supost, i que estem demanant en fil directe i que s'han compromès de que han els diners més que suficients per a reparar totes les incidències que s'hagin produït a la costa, doncs estem en això, i ho fem, com segurament ho faríeu vosaltres.
Molt bé, us sembla bé? Donem el debat per acabat?
No, simplement que quan sapiguéssiu Mari, simplement t'hem demanat que quan sapiguéssiu i esteu negociant a CIMUT quin és el traçat alternatiu, si no et sap mal, que ens ho faci saber, perquè ens faria gràcia saber quin és el traçat alternatiu. Sí. I l'altra cosa, evidentment, el del platge Calavidre ha sigut per la llevantada, però només dic que no estaria de més que algun tècnic mirés si el tema dels camions ha pogut ser responsabilitat, no dic res
bé,
més.
Jo crec que ara ja han fet prou debat sobre aquest tema. Jo prenc la paraula, Joan Pere, doncs per dir-te que sí, que no podem descartar res, no podem descartar res, mirem a veure quins motius són. De totes formes, nosaltres el compromís i el que hem de buscar és que se'ns arregli. De moment, bé, no podem dir que no ho faran quan se'ns ha garantit que hi ha els recursos suficients. Sí que és veritat que allí estirem a sobre, controlant que així sigui, i tal com ha dit la regidora Marçal, també doncs, la nostra preocupació pel tram doncs de GR92 que ha sortit castigat d'aquestes últimes llevantades. Jo crec que si us sembla, crec que és prou debat per aquest punt i passaríem a votació, sí? Doncs, per favor.
No.
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 Abstenció.
Abstenció.
Sí.
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 No. No. Bé, doncs farem el recompte de vots. Vots negatius per part d'Esquerra i Compromís, abstencions per part del grup de Plataforma i vots favorables per part del grup del PDeCAT. Bé, ara passarem al punt 15, que és la moció d'adhesió al Pacte Nacional del Referèndum. Bé, doncs, com sabeu, doncs, hi ha la moció per adherir-se com a Ajuntament de l'Ametlla de Mar al Pacte Nacional del Referèndum. Crec que podríem evitar llegir-lo. Si us sembla, passem als acords perquè és conegut per tots. Sí? Us sembla bé? Sí? Senyor Font, senyor Gómez? Sí? Sí, 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 sí. Però és més que res... Si us sembla bé, si no, no tinc cap inconvenient de llegir tot el contingut expositiu, però si ho trobeu a bé, llegiríem els acords i fem explicació de vot. Els acords serien manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, segon, subscriure el contingut del manifest del Pacte Nacional del Referèndum i tercer, promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics assumin el Pacte Nacional del Referèndum i subscriguin el seu manifest. Quart, enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis. I ara, si creieu adequat fer l'explicació del posicionament i del vostre vot. Senyor Font, sí?
Gràcies, alcalde. Bé, quan nosaltres vam presentar les eleccions municipals com a Plataforma Clera, en projecte de poble, tot el grup va decidir que totes les mocions que es presentessin de nivell identitari, el nostre grup s'abstindria, no pel contingut en si, sinó perquè la composició del nostre grup té diferents idees a nivell de país. No? I, per tant, una vegada més, ens abstindrem, perquè en aspectes identitaris vam decidir no votar-hi. No entrem en el contingut, sinó en la forma.
D'acord, senyor Font, moltes gràcies. Alguna intervenció més o podem passar a la votació? Sí? Passem a votació? Sí, senyor Espuny?
Sí.
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 Abstenció.
Sí.
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 Sí. Aprovat amb els vots favorables d'Esquerra, Compromís per la Cala i PDeCAT i amb l'abstenció del grup de Plataforma. Sí, passarem al punt número 16, que és la moció del grup municipal de CiU per destinar els 241.000 euros a l'asfaltat de carrers de les Tres Cales i Calafat i a l'adequació del poliesportiu municipal Galetet. Senyor Gómez, sí?
Sí, moltes gràcies. L'Ajuntament, com cada any, rebrà una important partida econòmica de la Diputació de Tarragona a través del PAM, que és el Pla d'Acció Municipal del 2017, i sembla ser que aquest any aquesta quantitat s'ha xifrat en uns al voltant dels 241.000 euros. 241.000 euros. Tal com me figura les seues bases reguladores publicades recentment, aquesta quantitat es podrà destinar a programes d'inversions, programes de despeses corrents, programes per a la sostenibilitat del lloc de treball de Secretaria d'Intervenció. Per tant, creiem que l'Ametlla de Mar és un municipi amb molts serveis públics de qualitat i que a hores d'ara no necessita cap nou equipament públic, ja que això faria incrementar els costos de manteniment. Amb tot això tenim vies públiques que es troben en molt mal estat, principalment a les urbanitzacions de les Tres Cales i Calafat, i també algun equipament públic, com el poliesportiu municipal Galetet, on a hores d'ara es requereix una posada a punt per evitar que es puguin produir danys que afecten a la seguretat dels seus usuaris, especialment els plafons del sostre i altres elements que es troben en molt mal estat. Per tots aquests motius, es proposa al ple municipal el següent. Voldríem acordar: no dur a terme la construcció de cap nou equipament públic ni amb els diners del PAM ni amb fons propis municipals i destinar la subvenció del PAM d'aquest 2017 exclusivament a l'arranjament dels carrers de Tres Cales i Calafat i al condicionament del poliesportiu Galetet. En definitiva, esta moció, per nosaltres sabem avui en dia en un moment que no és que el PUOS ens està fallant any rere any i creiem convenient que el manteniment de les organitzacions com així el manteniment del poliesportiu haurien de ser per tot l'equip de govern, per la plataforma Calera i per nosaltres mateixos, hauria de ser una prioritat. Per això presentem aquesta moció i ens agradaria, més enllà de les diferents visions que poguéssim tindre, creiem que la destinació de sus diners cap als carrers de les Tres Cales, cada vegada en més mal estat, i pel poliesportiu Galetet, que també tenim un perill constant pels crios que practiquen allà l'esport, doncs creiem que seria la millor forma de destinar les diners del Pla d'Acció Municipal.
Gràcies, senyor Gómez. Alguna intervenció? Sí, senyor Font.
Bé, nosaltres respectem la proposta de PDeCAT, com pot ser d'altra manera, però creiem que és poc rigorosa, perquè aquí és la seva opinió, o que creieu vosaltres que és respectuós, però evidentment, tal com diu el punt 2, els 240.000 euros, que tampoc és molta quantitat, haurà que fer una racionalització molt concreta per poder distribuir mancances que hi ha, és una miqueta, doncs, diguéssim, poc rigorosa. Perquè nosaltres, el grup de Plataforma Clarera, podria presentar un paquet d'obres del poble i de les urbanitzacions i també seria respectable i seria també, doncs, per atendre les coses. I l'equip de govern, que encara té més visió de l'Estat, concretament el Departament de Serveis i Obres Públiques, doncs també té un control sobre totes les mancances que hi ha. Per tant, hem de ser respectuosos entre tots. Per tant, aprovar això seria renunciar a el que nosaltres creiem i, per tant, no podem renunciar a el que nosaltres proposarem al seu moment per escrit perquè el regidor d'Obres Públiques i Serveis pugui atendre les mancances que a la nostra forma de veure ho poguéssim plasmar. Per exemple, diré algunes, no? Vull dir, jo no estic, d'acord que algunes carrers de Tres Cales han estat deplorables, hauria de fer una actuació, i també a Calafat. Però, per exemple, la balustrada que tenen davant del passeig marítim s'hi ha d'acabar. Aquesta balustrada ja fa anys que s'ha anat ja fent reparacions per ser uniforme. Això es tindria d'acabar i, per tant, per nosaltres també és una prioritat que tota la façana de la balustrada sigui uniforme, per tant, això val diners. També hi ha carrers del poble que estan malament del casc urbà. Passeu pel carrer Nou, per exemple. Hi ha voreres del poble que estan en un mal estat i gent que pot relliscar i caure. Passem per allí i ho veiem. Anem al camí del Lligallo de Manre, per exemple, que passa molta gent, que també no ha estat de problema, sobretot quan plou. Tot això nosaltres ho presentarem per escrit perquè l'equip de govern faci una valoració amb la plataforma Calera i arribar a uns acords, perquè 240.000 euros no són per tirar i bufar ampolles, no? Per tant, no imposarem cap criteri, simplement respectem els criteris que el PDeCAT presenta i que també tinguéssiu l'habilitat de poder negociar algunes coses en l'equip de govern, perquè al final en política el que val és dialogar i ser pragmatismes. Les mocions estan per saber que hi ha una inquietud, però el pragmatisme passa que després els 240.000 euros, quan estiguen ja executats i realitzats, puguem dir, doncs el PDeCAT, d'aquelles propostes que ha fet, a menys dos s'han pogut fer. O la plataforma pot dir, almenys una s'ha pogut fer, i en poso una miqueta menys. I almenys l'equip de govern pugui també executar perquè té més coneixement dels fets, no? Per tant, ens abstindrem per respecte a la preocupació que teniu i, per tant, votarem l'abstenció.
Gràcies, senyor Font. Senyor Espuny.
Gràcies, senyor alcalde. Amb aquest punt també votarem en contra perquè realment veiem que és una moció una mica oportunista amb el sentit de que quan surt l'anunci d'aquests 240.000 euros que ens toquen, i li he de fer una precisió al senyor Joan Pere, que no és cada any, com ha dit, sinó que és aquest any que toquen 240.000, l'any passat van ser molts menys, van ser al voltant dels 60-65.000 euros que la Diputació ens va donar per una sèrie d'actuacions que vam anar fent. Dic que tots els diners han d'anar destinats a una urbanització concreta, és no passejar-se pel poble, és no conèixer el poble. Hi ha carrers, aunque ara bastant menys perquè vam fer una actuació ja important l'any passat, però és desconèixer, per exemple, la baixada del Cisterner des del Triangle fins al carrer Major, està molt deplorable. És desconèixer aquest tram mateix que hi ha davant de l'Ajuntament del carrer Vall de Pijuan. És desconèixer, com ha dit el portaveu de la plataforma Caleres, desconèixer el carrer Nou, etcètera, etcètera, etcètera. Jo crec que estos diners s'han d'invertir tots, això tingueu per segur. Des de la primera fins a l'última peseta aniran tots a inversió, però aquestes inversions aniran donades a partir de les necessitats que té el nostre poble. Sabem i som conscients de la situació d'alguns carrers, d'alguns camins importants, dels lligallos, tal com ha nombrat el senyor Joan Font, del nostre terme. Si no estan ben arreglats a dia d'avui, no és perquè nosaltres no tinguéssim els millors, sinó simplement perquè l'alquitrà sap que s'utilitza un alquitrà que va, en aquest cas, en palets, i quan fa fred o plou no es pot utilitzar perquè s'endureix molt i no es pot treballar amb ell. Però a la brigada hi ha un estoc més que suficient com per a emprendre tan pront el temps s'aixequi, emprendre la reparació de tots aquests camins i de tots aquests carrers. A nivell dels carrers de Tres Cales, la preocupació no és del partit PDeCAT, sinó la preocupació arrenca molt abans per part de l'actual equip de govern. Nosaltres ja l'any passat també vam asfaltar més de 1.000 metres, vam passar del quilòmetre de carrers que estaven molt malament, i ens vam donar compte, tal com ho hem dit repetides vegades, de que realment el problema de Tres Cales és potser un altre, és tindre que ficar un altre tipus d'asfalt, i ja fa temps que estem treballant perquè això sigui una realitat, sobretot començant pels carrers que estan més deteriorats. Per tant, els propers dies tindrem una proposta, tenim un pressupost inicial, tindrem una proposta, sabrem els carrers que es poden fer, els metres de carrers que es poden fer, i actuarem sobre els carrers que més realment ho necessiten, no només a Tres Cales, que en són molts, sinó també als carrers del poble. I això no privarà que si volem fer alguna inversió en algun altre tema, si tenim capacitat, que la tenim, no ho poguéssim fer. Per tant, davant d'aquesta indicació una mica radical de dir tots els diners han d'anar a Tres Cales, que més aviat sembla una proposta política oportunista de cara als veïns de Tres Cales, direm 241.000 euros que se destinaran a tot el terme a millorar totes les coses que siguin més urgentes de millorar. Ja siguin carrers, ja siguin camins, ja siguin equipaments que el govern cregui necessari fer. Per tant, el nostre vot serà negatiu.
Voleu fer ús del seu entorn, senyor Gómez?
No, abans de res, a veure, amb el tarannà que últimament intentem impregnar aquí com a oposició, la mateixa respecte que tenim per a altres també el demanaria que el tingués per a altres, amb el sentit de que desconeixement no el tenim, senyor Antonio. Sabem. Anem pel poble, anem pels camins i sabem de què parlem. I rigorositat també ho som rigorosos, senyor Joan. El tema és molt fàcil d'entendre i ho explicarem. Heu dit vosaltres mateixos que 241.000 euros no donem per molt. També som conscients, senyor Antonio, que no és cada any que el PAM ens dona 241.000 euros. Hem dit enguany que dona 241.000 euros que dona el Pla d'Acció Municipal. I com que també som pragmàtics, nosaltres hem dit una proposta molt clara. Al final és un tema de prioritats. 241.000 euros no dona per a fer grans coses. Si estem parlant d'un milió d'euros, potser sí que podríem parlar dir doncs anem a arreglar els carrers del poble, anem a arreglar el camí del Lligallo, fem això, fem l'altre, i donaríem, podria donar per a molt. Però 241.000 euros hem de ser concisos i hem de ser pràctics. I hi ha un tema importantíssim. El poliesportiu municipal Galetet, hi ha crios, hi ha molts esportistes cada diumenge, van fer el dinar dels avis, allí hi ha un perill, i allò s'ha d'arreglar. Això és un tema de prioritats, i per nosaltres el poliesportiu municipal Galetet és una prioritat. Amb això no estem dient que el camí del Lligallo de Manre o que el carrer Nou no sigui una prioritat per a altres grups, també ho és. Però nosaltres hem dit que el poliesportiu és una prioritat. I una altra prioritat claríssima i real és els carrers de Trescales i de Calafat, i en especial els de Trescales. No és un tema d'ara d'oportunisme polític. També anem i voltem pels carrers de Trescales i jo m'he trobat en una setmana amb dues famílies de gent empadronada al poble, per tant caleros, que ja estan pensant en vendre el xalet i marxar, perquè no es pot viure a les Trescales. I això, en una setmana, dos casos, però és que ja fa temps que em trobo un cas de gent que es comença a vendre els xalets perquè vol marxar de Trescales pel mal estat que està. I en som conscients, i en soc conscient, que estem parlant de 55 quilòmetres lineals de carrers i que això cap dels governs, cap dels que estem aquí es pot arreglar un dia per l'altre. En som conscients i sabem que tenim una tasca difícil a fer, sobretot amb el tema de les urbanitzacions, però per això nosaltres hem pensat que aquests diners seria bo, i és una prioritat tan legítima com la vostra en fer altres coses, però també respectable. I per altres pensem que aquests diners s'haurien de destinar als carrers de Trescales i Calafat. És una prioritat i demanem el mateix respecte que nosaltres tenim per vosaltres amb les vostres prioritats.
Gràcies, senyor Gómez. Sí, senyor Font, senyor Espuny, senyor Font.
Sí. Quan dius rigorositat, no t'ho prenguis a mal. No estem parlant del que estàs dient aquí, tu ho inventes. La rigorositat vol dir que del respecte a altres propostes que puguen haver aquí. Res més, era això. O sigui, no em referia que el que presenteu no té cap i peus. Sí que ho té, però que també hi ha altres propostes que també les tenen. Exacte. Per tant, me referia a la rigorositat en aquest aspecte, no en la en la que això és una invenció de no sé qui. Per tant, amb això me referia. I el pragmatisme passa que una vegada així, doncs, en política m'ha ensenyat en els anys que porto que en arguments i en despatxos, si es vol, hi ha voluntat de diàleg, se tiren endavant projectes que es demostren que poden ser prioritaris dins dels 241 euros, que, com he dit abans i tu també ho has ratificat, lastimosament no són molts diners per a poder, però no es val això que res, no? Per tant, volia fer aquesta puntualització respecte al que has dit de ser rigorosos en aquest sentit.
Gràcies, senyor Font. Senyor Espuny?
Sí, sí, gràcies, senyor alcalde. En tot cas, a la intervenció anterior m'he deixat del que està previst per fer el poliesportiu. El poliesportiu no s'ha actuat perquè hi ha hagut una sèrie d'activitats una detrás de l'altra. Ara tenim les plaques més o menys amanides i tan pront s'acabarà el carnaval, que sembla ser que serà l'última activitat que es farà aquests dies. Després passarem a assegurar totes les plaques que ja estan malament, que n'hi ha que estan soltes, n'hi ha llocs que no n'hi ha i en llocs que estan mal ficades. De totes maneres, el que més me sorprèn és la preocupació que tenen pel poliesportiu, que sembla estrany que després de 8 anys de governs de Convergència resulta que nosaltres, durant el nostre any i poc, les plaques pràcticament són les mateixes que hi havia abans. És més, li he de dir, però la nostra preocupació pel poliesportiu no només són les plaques, sinó que també són les filtracions que s'estan produint per les goteres que es van fer. També és la preocupació nostra el quadro elèctric, que per fi està dintre de l'ordre que demana la normativa. Han ficat portes de seguretat allà on estan els quadros, podrà veure que hi ha portes en planxa perquè no puguin haver actes de vandalisme. Han refet tots els que eren els badalls que hi ha dalt mateix del bar i estem constantment estem al damunt del poliesportiu. Ara s'han produït una sèrie de contraïments allí al poliesportiu, activitats una detrás de l'altra, i estem esperant que aquestes activitats baixin una mica el ritme com, per a poder entrar a les grues. Són unes grues especials, ja s'ho pot imaginar, no és qualsevol grua. I assegurarem i repararem les plaques. Torno a repetir, suposo que això no ho han vist abans, fer vostès que han sigut responsables del nostre poble i per tant també del poliesportiu, també ho van veure abans, i si realment està tan malament ja haguessin tingut que actuar abans. Jo li voldria fer una puntuació perquè vegi que l'equip de govern està treballant i molt pel tema dels carrers de Tres Cales. Hem estat buscant pressupostos, hem estat buscant quant podria costar ficar un asfalt, però només a nivell anecdòtic li he de dir que no són 55 quilòmetres els de la primera fase, sinó que són molts menys. Tenim exactament comptats els metres quadrats de carrers que s'haurien d'asfaltar a Tres Cales, primera fase, i són exactament 180.000 metres quadrats de carrers. Tenim uns pressupostos també amanits, passa que la disponibilitat econòmica doncs, ens impedeix fer una actuació seriosa i a tota Tres Cales, l'haurem de fer fraccionadament, a les possibilitats que tinguéssim, però la quantitat, quan la sentes i veus de la manera que en altres èpoques se van gastar els diners, dius, redeu, quantes vegades haguéssim pogut asfaltar Tres Cales i ens vam gastar els diners en paper, paper i més paper. I li recordo, per exemple, els dos projectes de residència que no han servit per a res, un 515.000 euros, un altre 275. Li recordo un projecte que no ha servit per a res, que és el del sector 22B1, fet per Naturgès, segurament aquest nom li sona i molt, que ens va costar 475.000 euros. Lo vam fer, vam pagar i allí està dormint el senyor de los justos perquè no ha servit de res, perquè es va fer mal fet i va ser desestimat per la Direcció General d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Només amb això, només amb aquests tres projectes, si vostès haguessin tingut cura, perquè de projecte en van pagar un altre, podrien, si haguessin pogut ficar la medalla de que hem asfaltat tot a Tres Cales, no en rec asfàltic, sinó en capa de rodadura. I ara ens venen a demanar que nosaltres arregléssim els carrers amb els pocs recursos que tenim de tot a Tres Cales. Li asseguro que no caldria parlar ni traure aquest tema avui en dia de Tres Cales si vostès haguessin tingut molta cura, molta més cura de la que van tindre quan van gastar-se els diners de la manera que se'ls van gastar. I si realment s'haguessin interessat pels veïns de Tres Cales, això ja faria molts anys amb els recursos que vostès han tingut, amb els recursos que vostès han tingut a la mà, ja faria molts anys que estaria fet. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Espuny. Bé, per acabar el debat, jo el que sí que voldria dir és que no, ha exhaurit ja el segon torn, ja, senyor Joan Pere Gómez. Per acabar el debat d'este punt, per acabar el debat d'este punt, jo el que li puc dir, i com a alcalde, doncs, parlar dels acords que posem a debat, és que jo entenc el segon punt, que no el comparteixo, però entenc doncs, que vulguin dir destinar la subvenció del PAM exclusivament des de 2017 exclusivament a l'arranjament dels carrers i Tres Cales i Calafat i a l'acondicionament del poliesportiu Galetet. Això ho puc entendre que ho demanéssiu, perquè jo crec que també deu ser molt atractiu per a vosaltres com a grup poder sortir després i explicar que l'equip de govern ha votat en contra d'això. No? Això, però ho entenc políticament. Però jo crec que el que no puc entendre és el primer punt, no sé si és una mala redacció, que és no dur a terme la construcció de cap nou equipament públic ni amb els diners del PAM ni amb els fons propis municipals. O sigui, jo no entenc que poguésseu arribar a la conclusió de fer una proposta d'aquestes característiques, que voleu que marxéssim cap a casa, que no féssim res. O sigui, jo crec que aquí hem de ser molt curosos i molt seriosos amb les propostes que fem. De totes formes, ja et dic, entenc que volguésseu d'alguna manera explicar les vostres preocupacions de cara a Tres Cales i Calafat i el poliesportiu. Jo el que sí que us puc assegurar a tot el consistori és que, i l'equip de govern ne sou conscients, farem obres a Tres Cales, farem obres i inversions a Calafat, arreglarem el poliesportiu i farem moltes coses, no només aquestes coses, farem moltes més coses que se mereixen els veïns i veïnes de l'Ametlla de Mar, malgrat haver trobat l'Ajuntament fet un empastre com el vam trobar. I ara passarem a votació.
Sí. No.
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 Abstenció.
Abstenció.
Jo em veig obligat a fer-te una pregunta.
A les preguntes de
no,
després...
No, ara, perquè és que és un tema,
no, ara és votació,
és un tema d'esta moció.
Ara és votació.
És un tema d'esta moció, senyor Jordi.
Digue'm.
I hem presentat una moció, i com que hem presentat la moció, l'últim, el que presenta la moció,
sí.
Si el senyor Antonio Espuny, el senyor Joan Font fan anar d'això, sí. Jo tinc tot el dret de la rèplica i de fer el tercer torn. I vostè no em pot prohibir una cosa que jo tinc dret. Ara, si vostè
parli,
també m'ha
no,
prohibir...
No, parli, si és necessari. El que passa que una vegada també iniciat este... Jo crec que estaria molt bé que una vegada feta la votació, al moment de preguntes i pregs, doncs, no, pugui reprendre. Jo crec que seria lògic, més que res, per no trencar amb l'inici d'esta votació. Jo li pregaria que ho entengués així i que després... pugui acabar de parlar de les coses referents amb aquesta moció una vegada, perdoni, una vegada exposats ja la intenció de vot de, no dels altres grups polítics només, sinó ja a mitja votació.
És que, senyor alcalde, el tema és que si nosaltres presentem una moció, tenim tot el dret a poder fer el tercer torn de paraula. No és un regal que ens fa vostè el torn obert de paraules.
No, escolta,
tenim el dret no, i això ho diu... Ho diu el reglament i sempre ha sigut així. Ara, si vostè no em vol donar el tercer dret que tinc dret, doncs m'ho diu perquè abans hem tallat la veu, però bueno, vostè mateix...
No vull donar ni treure, però jo crec que una vegada iniciada la votació, ara el que hauríem de fer és continuar amb la votació. Pot continuar amb la votació?
Continuar la votació, però no he pogut...
No vol votar?
No, sí que vull votar, però no he pogut parlar perquè abans m'ha negat la paraula.
D'acord.
I m'ha negat el micro i m'ha tancat el micro. Per tant, votarem que sí, però vostè m'ha negat la paraula quan jo tenia dret a poder fer una tercera intervenció.
D'acord, i després la farà.
Sí. Sí. Sí.
No.
No. Si mal no recordo, era abstenció del grup de plataforma, sí? Podríem dir abstenció. El vot negatiu de l'equip de govern format per Compromís i per Esquerra i el vot favorable... dels presentants de la moció PDeCAT. Continuarem amb la proposta del punt número 17, proposta d'acord sobre la retirada i revisió del projecte edifici comercial al port de l'Ametlla de Mar. Bé, des de fa uns mesos estem en contacte amb Ports de la Generalitat per tal de trobar un acord amb el projecte de l'edifici que es pretén construir a la façana marítima de l'Ametlla de Mar al costat de l'antiga cofreria de pescadors contemplat en el Pla d'Actuacions de Ports del 2014-2017. Hem realitzat diferents reunions amb el responsable de la zona sud i també amb els arquitectes encarregats de realitzar el projecte. Davant de la proposta treballada pels arquitectes de Ports, vam sol·licitar que s'elaboressin una sèrie de canvis que anaven en la direcció de suavitzar l'impacte en l'espai a ocupar i també en l'aspecte visual i estètic. Aquests canvis pretenien aconseguir més integració amb l'entorn, motivats en tractar-se l'espai on es proposa actuar de la zona més important i sensible de la nostra façana marítima. Cap d'aquestes consideracions han estat ateses i s'ha dut a terme la presentació d'un projecte d'un gran edifici de formigó blanc que incideix, al nostre entendre, negativament en l'impacte paisatgístic i visual sobre la nostra façana marítima, imposant l'edificació d'un centre comercial de línies trencadores que no guarden cap consonància amb els espais ja existents. Per tot això, demanem, primer, que Ports de la Generalitat revisi el projecte presentat i, previ la seva retirada, elabori de la mà de l'Ajuntament una proposta d'infraestructura que sigui d'acord amb els interessos comuns i, sobretot, en benefici del nostre municipi. Segon, que la revisió del projecte edifici comercial al port de l'Ametlla de Mar es faci d'acord amb el Pla Especial de Ports aprovat i amb la suficient celeritat perquè no es perdi la inversió, a poder ser dins dels terminis contemplats al PAIF 2014-2017. Tercer i darrer, comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda de la Generalitat. Bé, voleu fer sí? Ús de la paraula, senyor Font.
Gràcies. Abans d'intervindre en l'explicació de vot, jo volia fer una pregunta a tu, alcalde. A veure, jo sé que el 14 de febrer va entrar el projecte de ports demanant un informe d'autorització administrativa. Aquest informe, avui me l'ha pogut ensenyar, i el meu criteri és un informe d'anada i tornada, és a dir, que no es pot fer un informe d'aquella manera que s'ha fet, que només parla dels usos. Falta per a mi un informe del planejament urbanístic d'aquella zona. I això no ho he pogut veure a l'informe del tècnic. La pregunta que jo faig és, per a qui tindries en coneixement i també ports de l'ús, que sembla que està conforme perquè ja es va aprovar un pla especial l'any 2006, si no sembla malament, si el planejament urbanístic, des del punt de vista de l'arquitecte, contempla els paràmetres de volumetria, ocupació del sòl, altura, etcètera, etcètera. Jo aquest informe jo no l'he vist. No està contemplat allí. Per tant, Plataforma Clara voldria saber si se li pot exigir a l'arquitecte municipal que filia més prim i que també faci un informe d'aquest tipus per estar més tranquils de la legalitat vigent urbanística que ara. Aquesta és una pregunta que després, i després ja farem un raonament més polític d'aquesta proposta. Gràcies.
Sí, alguna intervenció més? Sí, senyor Gómez.
No, nosaltres només dic que és important. Avui crec que, sincerament, és un mal dia pel poble, en el sentit si això s'acaba aprovant. Creiem que aquesta inversió és necessària no només per l'àmbit portuari, sinó necessària pel poble en general. Portem més de 25 anys demanant una cosa així i avui farem la cosa històrica d'aprovar o votar la proposta d'acord sobre la retirada i revisió d'un projecte que ha estat treballat, que se m'ha dit i en soc conscient de que hi ha hagut demandes que des de l'equip de govern s'ha demanat i s'han fet, com ja pot ser així la supressió d'una planta, més espai per una plaça pública, té més volumetries i en definitiva que se respecten els interessos comuns, a més que es resolen i milloren l'entorn de l'edifici i un tema importantíssim. Cosim, connectem el port amb el poble, cosa que històricament mai havíem estat connectats com ara estirem i es fa de manera integrada. Tot això amb una inversió en un moment que el poble de la Cala no es pot permetre, crec jo, el luxe de renunciar a una inversió d'aquest calibre. I cal dir aquí que quan, senyor Joan, quan l'arquitecte, jo també estic d'acord amb el que dius, aquesta demanda també la faig i si et sembla m'agradaria anem quan tu vulguis a parlar amb l'arquitecte en presència del regidor d'urbanisme i que us ho convenien, el que dius tu, però evidentment l'arquitecte quan ha de fer l'informe ha de fer un informe molt senzill o molt complicat i és aquest edifici està i compleix el que el pla especial i les normes urbanístiques de l'Ametlla de Mar donen, sí o no? a partir d'aquí no diu, no parlen sobre gustos o no gustos, perquè sobre gustos hi ha moltes coses escrites, però evidentment l'adequació urbanística al pla especial, ja dic jo que s'adiu, a les normes urbanístiques també s'adiu, i per tant és un tema de voluntat política, i sembla ser que avui la voluntat política d'aquest equip de govern, i m'agradaria que no fos de Plataforma Calera, votarà la retirada d'un projecte que pensem que és la segona fase del que aquest estiu inaugurarem. Inaugurarem un projecte que inaugurarà, com no pot ser també d'altra manera, amb el mateix senyor alcalde, que ara mateix fa unes declaracions al butlletí i està molt content d'aquesta inversió, com no pot ser d'altra manera també, i la segona fase és aquesta. Tot el que es farà aquest estiu, que es farà uns pantalans flotants, s'arreglarà tot un passeig marítim i el poble de l'Ametlla de Mar s'està convertint, el port de l'Ametlla de Mar, en un motor que se pot convertir en un motor econòmic de l'economia local, però la segona fase va amb aquest edifici singular de serveis, el qual donarà sortida i complement a tots els empresaris caleros també, que molts ja estan interessats, d'empresaris de nàutico-esportiva, com pot ser motos d'aigua, lloguers d'embarcacions, veles llatines, xàrters, submarinistes, l'Otunatur, etc, com també, perquè no, la creació d'un restaurant o un bar. Tot això és positiu. I a partir d'aquí era la segona fase. No obstant, nosaltres pensem i demanem, que creiem que més enllà de que demanéssim a la Generalitat que hi hagi més diàleg, creiem que l'interessant i l'intel·ligent seria avui deixar aquest punt sobre la taula i, si convé, mirem amb molta celeritat, perquè si no perdrem la subvenció, amb molta celeritat, perquè si no perdrem la subvenció, i no es tracta de canviar un projecte, no es tracta de canviar una coma. El projecte està fet i definit, i segurament un canvi substancial del projecte ens comportarà molt de temps. I jo només espero i desitjo, pel bé de la cala, que aquests diners d'aquest edifici no es perdin. A partir d'aquí, si l'equip de govern creu convenient que això ho ha de retirar-ho, doncs nosaltres votarem en contra i intentarem reunir-nos tantes vegades com faci falta, si així ens ho demaneu, per intentar que això no es perdi, perquè penso que seria un error històric pel nostre poble.
Gràcies, senyor Gómez. Senyor Espuny.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, este és un tema que, com bé vostè ha dit, fa temps que l'estem mirant, l'estem analitzant, i ja des d'un primer moment ja vam plantejar als tècnics que ens van portar que veiem que era un projecte que no s'integrava a la façana marítima. Pensem que és l'origen del nostre poble, pensem que és la portal que ens surt no només a TV3, sinó amb múltiples fotografies, i que d'alguna manera no en va, segons en van explicar, som uns dels 10 pobles més bonics de la província de Tarragona, i d'això es tracta, de que si fins ara han pogut aconseguir que ser uns dels 10 primers pobles de la província de Tarragona, ho continuéssim sent. Nosaltres, a les converses que vam tindre i que hem tingut, al seu moment, i ja tan pront ens ho van dir, ja vam elaborar una sèrie de propostes. Clar, nosaltres no podíem determinar a on exactament poden anar o han d'anar les obertures, però sí que vam fer un plantejament ja fa temps, no ara, ja fa temps, de com creiem que podria ser la volumetria. I sobretot també les activitats, perquè també les activitats ens preocupen. Esta proposta, l'únic que va atendre una mica, perquè el primer projecte era molt més agressiu, més se'n sortia més de les línies que estaven o que estan determinats al Pla Especial de Ports, i que arribaven pràcticament al costat mateix del que és els porxos, i allí sí que li vam demanar que per lo menos algo, l'edificació se tenia que separar, i la següent proposta sí que estava separat, però la volumetria i traure el volum cap a la carretera continuava. Davant d'això, doncs, vam dir que si podríem reconsiderar la situació, per part de l'alcaldia així se'ls va dir, se'ls va demanar, però la sorpresa va ser que les propostes i les reunions a posteriori se mantenien en aquell projecte. També des de l'alcaldia, perquè nosaltres també estem preocupats per la gent del poble, des de l'alcaldia els vam dir que pensàvem, des de l'alcaldia i des de l'equip de govern, que pensàvem que aquest edifici era un centre comercial, però que pràcticament, si el grup de Convergència veu el projecte, veurà que tots són bars i restaurants. Tots són pràcticament els 5 locals que hi ha, tots són bars i està plantejat per a bar i restaurant. Llavors, amb dos sortides de fums importants, llavors els vam dir que nosaltres també ens preocupàvem perquè hi ha casos de que en zones sensibles dels pobles mariners, sobretot tenim exemples a prop, que els fums, si no tenen una sortida correcta, perjudiquen el veí. I primer són els veïns que estaven primer i després hi haurà l'edifici de Ports de la Generalitat que vindrà després. Però jo crec que hem de respectar una mica que els veïns de l'Ametlla de Mar estaven primer que Ports de la Generalitat i per lo menys tenen uns drets adquirits perquè no tenen perquè als estius tindre que estar tancar les finestres perquè els hi entri a les olors que produeixen els restaurants que Ports sí que ha plantejat i planteja amb aquest edifici. Jo, si no coneixeu cap cas que s'hi sembli, jo els recomano que vagin dalt al Club Nàutic de l'Hospitalet, que vagin, que es passegen per aquell passeig que hi ha tot just dalt mateix dels restaurants que hi ha baix i podran comprovar com allí no es pot estar. I estem parlant de la punta de Bugarró. Estem parlant d'una punta que la gent va, se passeja, etc, etc. I que tal com se planteja les sortides de fums i tal com se planteja l'estètica, d'alguna manera quedava molt afectat i també quedaven afectats els veïns. El qual no vol dir que mos neguéssim en rotund que hi haguin activitats de restauració. Però sí que, com ben bé ha dit el portaveu de Convergència, pensem que s'ha de tindre present i molt present les activitats que allí volem que es desenvolupi, que és serveis a l'activitat portuària. I els serveis a l'activitat portuària passen per tindre una sèrie de locals per totes aquestes empreses nàutiques que es volen instal·lar en aquell pantalant que es farà expressament per ells. I nosaltres a la primera proposta que els hi vam fer i a les propostes a posteriori contemplava precisament aquesta diversitat de locals flexibles per a que realment se poguessin implantar aquestes empreses i poguessin tindre aquests locals, aquestes empreses allí. I això s'ha reiterat amb el projecte, s'ha reiterat i s'ha mantingut com nou un centre de promoció econòmica del port i de les activitats que es poden desenvolupar al port, sinó com un centre de restauració i de bars. I poca cosa més. Després ens va sorprendre que després de l'última reunió, després de donar-los la proposta que els hi van fer, perquè n'han fet dos de propostes en quant a la volumetria, ja automàticament van presentar el projecte, no s'han atès a una possible negociació. Jo el que estic, i per resumir, jo el que votem en contra perquè estem convençuts de que en temps tenim més que suficient com per elaborar una nova proposta i en temps tenim un temps suficient com per a que això abans de finalitzar el 17 pugui estar en marxa, però és necessària una voluntat política per a començar a treballar en aquesta direcció i s'hauria de començar demà mateix.
Gràcies, senyor Espuny. Sí, senyor Font.
Bé, jo he fet una pregunta per a mi important. Sembla que també el senyor Joan Pere ha contestat amb el que li he demanat de l'informe per a les urbanitzacions del sector. És perceptiu que això sigui així?
Vol que li respongui abans d'utilitzar el segon torn?
Jo li contesto amb ell perquè ell ha fet una referència i crec que és perceptiu. Jo, aquest informe que han fet aquí, pels usos, no tinc res a dir. Contemplo els usos i, per tant, estic d'acord amb vostè perquè sóc el regidor més veterà d'aquí i això es parla de fa més de 25 anys que s'han anat fent a poc en diferents fases i en diferents equips de govern. No? Però ara, si vol que li digui la veritat, avui estava parlant amb gent i l'estètica pot ser susceptible i subjectiu de moltes coses. Per exemple, això de posar els pantalons ha sentit crítiques perquè perdes el porc pesquer. Aquí s'han perdut oportunitats. Vol que es digui una cosa, històricament parlant, perquè sóc el que tinc més anys aquí i potser molts d'aquí no ho coneixeu. L'any 93 havia la perspectiva de fer allí un club nàutic. L'any 93 havia la perspectiva de fer el club nàutic amb 450 amarres. De la zona que estem parlant ara i la Cova Llarga. El que passa és que hi ha tres administracions a parlar. Club nàutic, perdó, Ports de Catalunya, que era Direcció General de Ports, no hi havia cap gerent, sinó era una altra estructura política, la cofradia i l'Ajuntament. I la cofradia va dir que el port pesquer tenia que ser 100% pesquer, perquè estava d'esquerra el turisme i el turisme doncs, no el contemplàvem. Se va haver de fer el club nàutic al lloc que està ara destruint una platja emblemàtica que són el Coll de les Senyores. Això va tindre un preu que van pagar en aquell moment. Però bueno, era legítim que la Comissió de Ports de Catalunya o la Junta General fes cas a la cofradia perquè els pescadors, amb el seu president al capdavant, defensava que jo tingués de ser pescador. A l'any, ja quan jo era alcalde, quan ja se va inaugurar la cofradia nova actual, vaig parlar amb Pau Descansa, que ja no està present, amb l'Andreu Estrada, de buscar una solució de compaginar el turisme, que és la zona que estem parlant ara, inclús va parlar en aquell moment, faig una miqueta d'història, sí, perquè això és bo i rellevant dir-ho, que on estava la Llotja Vella pogués ser un museu de la pesca. Ara és un centre d'interpretació, però allí vam parlar amb la Direcció General de Costes i Ports de Catalunya i després de tirar en terra les carretes dels arrieros i poder fer una zona turística integrada dins del poble. No? Més endavant, ja, quan aquest equip de Convergència i Unió que va pactar amb Esquerra Republicana se va fer, doncs ja se va executar tota la zona de Ribera, el passeig que era de Ribera amb fusta, que va quedar assentat, o sigui, s'ha anat fent, i a la majoria absoluta de Convergència i Unió, em sembla que va ser el 2010, així es va fer el CIP, no? Em sembla que va ser por ahí. Quedava pendent aquesta zona i també doncs, bueno, la integració del turisme en la pesca. Bé, jo el que es puc dir des del nostre grup és que nosaltres el que volem és que hi hagi un consens, estem parlant ara de la proposta d'acord de govern. Aquí s'ha entrat un projecte, quan s'entra hi ha un projecte aquí a l'Ajuntament, entenc jo que per part de Ports ja trenquen com si vol, hi ha negociació, perquè ja presenten el projecte definitiu per executar-se. Crec que nosaltres creiem que hi ha un marge petit, però hi ha un marge a gran escala, i no és ja aquí al despatx de l'alcalde, sinó és a Barcelona, concretament al Consell Assessor que o a la Direcció General, però a la Secretaria General, que és, em sembla que és Ricard Font, no? Vull dir, i buscar dins dels plaços establerts que pot haver per a licitar i executar l'obra, pot haver l'últim intent per a poder arribar a una proximitat. Estic parlant de bones voluntats. Si en tot cas, aquestes bones voluntats, Ports de Catalunya té la legitimitat i l'autoritat per executar les obres perquè té autonomia dins del port, perquè no es pugui perdre aquesta inversió que considerem important. Però sempre es vol arribar amb aquest consens. Afilar prim fins a l'últim moment. Si aquest últim moment no és possible, Ports de Catalunya té la capacitat legal, sempre que complixi el planejament urbanístic que està establert aquí, per executar les obres durant el 2017. Este punt número 2 que veus aquí s'ha introduït perquè és important i hi ha un compromís de que se puguin realitzar dintre del 2017. I això no vol dir que el 31 de desembre, per dir alguna cosa, el 30 de desembre de 2017 s'inicien les obres perquè s'inicien dintre del 2017, aunque s'acabin el mes de març. Per tant, busquem fins a l'últim moment este acord polític, que és molt important que un ajuntament i la Comissió de Ports de Catalunya puguin arribar a aquest acord. I en tot cas, si això no és possible, evidentment el que desitgem és que dins del 2017 se pugui executar dintre del pla 2014-2017 i no es posi per endavant. Per tant, donem un marge de diàleg entre l'equip de govern i Comissió de Ports de Catalunya perquè puguin subsanar el que nosaltres creiem que ha d'estar integrat dintre de l'entorn. Hauran criteris diferents. A mi m'agrada més així, a mi m'agrada allò. La fumera que surt pot ser interpretada doncs, com un vaixell, per exemple, per què no? Però per a un altre, això és un O sigui, contentar tothom és difícil, però nosaltres hem de vetllar perquè estigui integrat allà dintre. Donem un marge de confiança en aquesta proposta. Pensem que hi ha dues persones aquí, que és l'alcalde en representació nostra, i una persona que està en una situació complicada, que és gerent de Ports de Catalunya, és cap de l'oposició i, a més, és fill del poble. Esperem que aquesta bona voluntat s'hi pugui arribar a terme, aprofitant els pocs espais que queden de negociació perquè el 2017 pugui ser una realitat en benefici del poble. Aquest és el nostre desig i així creiem que pugui ser. Gràcies.
Gràcies, senyor Font. Sí, senyor Gómez.
No, Regi, per acabar, abans de res, Joan, gràcies per les paraules que has dit i només comentar-te una cosa, senyor Antonio, sincerament, agafant el final del que dies, faré tot el possible perquè aquest projecte no es perdi per la cala. I això vol dir que a mi no m'importa menjar-me quatre sapos perquè això se pugui aprovar. Dit això, el que no pot ser és que hi hagi gent que jugui i mos vulgui enganyar tots al solitari, amb el sentit de que si hi ha bona voluntat, hi ha bona voluntat, però expliquem-ho tot. Expliquem-ho tot. El fet que el gerent de ports amb aquest tema no hagi negociat directament amb l'alcalde, al qual personalment, políticament, li tinc un respecte i gran, és perquè no volia en cap moment que l'equip de govern pogués veure davant seu amb un negociador que era el cap de l'oposició. Aquesta és l'única raó per la qual el gerent de ports, que sóc jo, no va negociar directament amb l'equip de govern i va enviar a l'enginyer, el responsable de zona i a l'arquitecte, perquè no volia en cap moment que es pogués, que jo, al ser la persona que sóc també, que tinc regidor cap d'oposició, se pogués interferir i jo pogués interferir en les negociacions. Dit això, jo me'ls crec, perquè els tècnics que tenim a port són tècnics excel·lents en tots els sentits, excel·lents, i sobretot tècnicament, cosa que en tot respecte del món, pels regidors que estem aquí, aquí no hi ha cap arquitecte ni cap enginyer, ells fan la seva feina, tant si ets del Madrid com si ets del Barça, ells treballen pel mateix, per això són enginyers de ports i camins i l'arquitecte té la càrrega a dir, i cadascú sap el que sap. I a partir d'aquí, el 2015, que si no m'equivoco, jo no era ni molt menys gerent de ports, hi van haver 5 reunions. El 2017 n'hi van haver 7 més. El problema, el 2016, el problema és que el projecte es va quedar en un calaix. I quan al final entra un gerent de ports, que és Calero, diu, aquests diners no es poden perdre. I això s'ha d'accelerar. I és quan tornem a reiniciar les negociacions perquè es perdien els diners. Perquè això, el projecte estava en un calaix. I torno a repetir que a mi me sap molt de greu parlar així d'aquesta forma, perquè he intentat, i intento, i això dono fe, i només cal que veiéssiu totes les meves intervencions a la ràdio com a regidor, que mai parlo dels ports, mai parlo dels ports. El curiós és que de quan jo soc gerent de ports se parla molt de ports amb aquest ajuntament. Abans no es parlava, ara es parla molt, cosa que m'alegro. Dit això, estic disposat a negociar, però clar, entenem-ho. Si el negociar vol dir canviar el projecte, un projecte fet per uns arquitectes, uns enginyers, que es van entregar aquí, i els canvis, i sabeu, gent molt important, que es va dir que el projecte agradava, el que no agrada és a una persona, que cal dir-ho, a una persona no li agrada, i cal dir que no va a tots restaurants. L'únic que passa és que el primer projecte va haver una gent que va dibuixar el d'aixòs unes tauletes i cadires, i algú va pensar que eren restaurants. Els usos no van tots restaurants. Totes les plantes de baix van destinades a la gent que ara se volen dedicar als esports nàutics i que ja tenim molta demanda des d'una empresa, dues empreses de submarinisme, una empresa de charters, un noi que té una vela llatina, un noi que té un catamaran, el mateix Tunatur, que el mateix Tunatur ja té interès amb el lloguer d'una gran sala. Tot això no són restaurants i bars. Ara, evidentment, també pot anar a un restaurant. Per què ho permet els usos que vagi a un restaurant? I per què no pot anar al poble de la Cala a un restaurant? Que no volteu pel món? Que no heu anat als clubs nàutics? Algú pensa que el club nàutic, el restaurant del club nàutic de l'Ampolla ha arruïnat el Pinyana o el Botavara? Algú pensa això? No, al revés. Voltem pel món. És bo, no estem parlant de res de l'altre món. I evidentment les inversions que fa Ports de Catalunya ha d'haver un retorn. I com que ha d'haver un retorn, han de ser inversions que siguin rentables. El que no podem fer és que ens plantegen un dibuix, perquè no és, és un dibuix que no té ni peus ni cap, al qual no es parla cap volumetria i que al final no es pugui fer rentable cap d'aquests negocis. L'agència al final ha de pagar uns diners, que pagarà uns diners per lloguer a ports. Aquests diners han d'haver un retorn i aquesta gent ha de poder-se guanyar la vida. No podem fer segons què. I per tant, què voleu que es digui? Que el tema disposar el que volguéssiu. Ara, si el negociar vol dir que volen perdre la subvenció, diguem-ho clar, no cal perdre el temps. Si el negociar vol dir que estem tots disposats a tirar-ho endavant, la meva pregunta és perquè durant el 2016, que jo no estava de regirent, i era la gran oportunitat, això no es va tirar endavant. Perquè l'has pogut fer i jo hagués arribat de gent i m'has trobat ja amb un projecte fet, acabat, i que jo no hagués tingut res a veure. Si és que algú li fa por, que això jo tingui alguna intervenció amb el resultat final. No hagués intervingut en res, però com que va haver desídia, ara ens trobem que estem a punt d'acabar-se el quadrienni 2014-2017 i podem perdre subvenció. I ara tots a córrer, perquè no parlem de canviar una ratlla, estem parlant d'un projecte que segons el que canvies vol dir un projecte nou. Dit això, des d'aquí, ara ja no sé en quina faceta parlo, ho sento molt, si algú l'estic, perquè ni jo me torno boig i tot, des d'aquí, veig que això arribarà al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament de Vicepresidència. Al moment que arribarà al Departament de Territori, m'ho rebotaran a mi i aviat me rebia aquest informe degut al que avui m'has demanat, Joan. T'asseguro que jo vindré personalment a negociar directament aquest tema. Tot cal dir una cosa, i voluntat. La voluntat ha d'estar i es tirarà per part nostra. Però cal recordar una cosa molt important. Si al final no es vol fer, evidentment, a l'àmbit portuari, qui té la responsabilitat és el port. Però ja ho dic des d'aquí. Si l'equip de govern no vol fer aquesta obra, Ports no farà aquest edifici en contra de la voluntat de la majoria. Ara, si tant parlem de majories, fem una votació popular i presentem el projecte que ha fet el senyor Antonio Espuny, perquè a mi m'ha arribat, i s'explica una cosa i, no es, i ho dic ara, i permeteu-me parlar amb la gent, a mi m'ha arribat el dibuix de l'Ajuntament i diu, baix, versió Antonio Espuny, perquè està en un PDF. No, escolteu-me. Diu, versió Antonio Espuny. O sigui, la versió que ha arribat de l'edifici nou a la Metge de Mar diu, versió Antonio Espuny. Si la versió Antonio Espuny ha de fer i sap molt més que els enginyers i arquitectes dels ports de Catalunya, senyors de l'equip de govern, endavant amb la versió Antonio Espuny. L'Ajuntament, l'equip de govern, que faci el que vulgui. Ports no farà una obra en contra de la voluntat de l'Ajuntament. I per tant, feu una consulta popular i fiqueu la versió Antonio Espuny com un plantejament i fiqueu la versió seriosa i un projecte seriós a l'altra banda, que voti el poble i a partir d'aquí ens quedarem tots tranquils, perquè sí que és veritat que hi ha gent que potser els pantalons que anem a fer a l'estiu no li agraden. És cert, també hi ha una cosa, eh? A mi quan jo tinc una foto meva de comunió de Pere anava a la mar, també m'agrada més l'homoide fa 50 anys quan estava a la barca de la Teresa Givillí, però el poble ha d'evolucionar. I no podem anar en contra un port tan gran com la Cala, té cabuda per a tothom, té cabuda per l'Àutico Popular, té cabuda pel Club Nàutic, té cabuda per la RAS, per la Llum, per les Tonyiners, però també té cabuda per a aquella gent jove que es vol dedicar als esports nàutics i que ara se n'han d'anar a altres ports, a Hospitalet. Per què no podem conviure tots en un port com la Cala? Que no heu anat a Port de la Selva, que no heu anat a Vilanova, que no heu anat a Palamós, que no heu anat a Roses, que no aneu a l'Ampolla, que hi ha cabuda per a tots. I evidentment, els pescadors són i seran, com han sigut sempre, una prioritat. I el canvi que ha hagut és un canvi al qual se'ls ficarà punts d'aigua als pescadors, se'ls fica punts de llum, se'ls regala la caseta dels pescadors, les cases que estaven en això, i s'està parlant amb ells. I per tant, evidentment, els pescadors entenen, i són els primers que ho entenen, que el port de l'Ametlla poden conviure amb altres activitats. Si tots busquem el consens, i de la mà dels pescadors el consens l'han buscat i l'han provat. Per tant, només dir això, demanaria que este punt, pel bé del poble, i això no va en detriment de que ens demà que arribi a negociéssim, demanaria que aquest punt que diu retirada no s'aprovi. Igualment podem seguir negociant i em comprometo jo aquí, Joan, me comprometo davant teu i davant de l'alcalde que si aquest punt se retira, igualment se negociarà i s'intentarà buscar una negociació amb l'Ajuntament per arribar a un consens, però no és bo que avui surti d'aquí un punt que diu proposta d'acord sobre la retirada i revisió del projecte d'edifici comercial. No és bo, perquè amb això el que podem fer és que crearà dubtes. Per què crearà dubtes? Perquè hi haurà gent que no entendrà per què no invertim en la Ràpita o en l'Ampolla si el poble de la Cala no ho volen. I això va passar. I per tant demano que això es quedi damunt de la taula i serà bo per tots. I això no anirà en detriment de que poguéssim negociar. Seguirem negociant, però avui no és bo que Plataforma Calera ni l'equip de govern voti això. Penso que avui farem un flac favor amb allò que hem dit abans. Avui es demostrarà que aquí en este ple, i ho sento molt, en este cas no tots volem el bé del poble. En este cas estem fent política dolenta.
Gràcies, senyor Joan Pere Gómez. Bueno, a mi m'agrada sentir-te parlar avui sí com a gerent de Ports de la Generalitat, perquè sé que aquests dies tenies dubtes moltes vegades que si parlo com a regidor o com a gerent, jo crec que pues, no, és indestriable, Joan Pere. O sigui, i de veres t'ho dic i no t'ho dic de guassa, que jo crec que la Cala, estem contents de que un calero sigui gerent de Ports de la Generalitat. I ho estem. I vull que no quedi cap dubte, no quedi cap dubte, de que de la mateixa manera que aquest Ajuntament no ha posat cap problema amb l'obra de més de 500.000 euros que hem pogut desencallar, que has pogut també desencallar, de la Marina, de la reforma de les obres d'urbanització de la Marina, de tot el que és els pantalans que diuen, amb el que pugui haver de gent d'acord o menys d'acord, però l'Ajuntament i agafats de la mà de la cofradia no han posat cap de problema i també te l'haguessin pogut posar. Perquè Ports de la Generalitat no, sí que te l'haguessin pogut posar. Perquè llavors és quan hauries de pensar també com a regidor i a què et deus, si et deus al poble o et deus a la Generalitat o allí on cobres més, potser. Jo crec que te deus com a regidor al poble. Llavors, per exemple, jo t'ho dic que sí que podíem dir l'Ajuntament, perquè, per exemple, si te'n recordes, quan des de la Generalitat mos van posar o mos volien posar los molins, doncs l'Ajuntament en ple se va mobilitzar i des del no perquè tingués competència d'un lloc pogués fer el que volies. Perquè jo crec que, tal com has dit, el que em preocupa és que jo també ho entenc així, que les persones que has enviat són grandíssims professionals i ho entenc així. Però com que són grandíssims professionals, què vol dir? Que tenien ordres de no escoltar-nos, perquè una vegada vam salvar aquell espai i també em van escoltar un espai per al públic, perquè la intenció només de l'Ajuntament és negociar i costa, sí que costa. Per què? Perquè les postures estan molt separades i quan les postures estan molt separades doncs costa negociar i trobar un acord. Però és que estem parlant del lloc més important de la façana marítima de la Cala. I no em pot dir vostè a la gent, per respecte als regidors o a les regidores, qui sigui, que si no han voltat pel món, o parlar del model de l'Ampolla, o de si no han anat a veure els clubs nàutics. La Cala no és igual que tots els altres puestos. Me sap molt de greu que vostè mos compari amb altres models. La Cala no mos volem semblar ni amb Mònaco ni amb l'Ampolla. La Cala, doncs, nosaltres interpretem que hauríem d'estar, que no ho serem mai, no ho serem mai, però mos agradaria ser, pot ser una miqueta semblants a Cadaqués, que no ho serem mai, no ho serem mai, però conservar doncs, aquell model tradicional. Llavors vostè parla de que sí que és veritat que és bo que hi hagi aquest impuls de cara a les empreses doncs, que hi puguin vindre. Ha parlat amb totes aquestes empreses? Perquè jo he parlat amb algunes d'aquestes empreses d'activitats turístiques i n'hi ha algunes que m'han mostrat la preocupació de que només amb quatre locals de les mides que tenen poden tindre dificultats perquè són empreses que són unipersonals d'alguna manera, que tenen, és una empresa que d'alguna manera l'única solució podria ser, tenint en compte que pot haver un restaurant, que pot haver doncs alguna, bueno, doncs algun altre lloc on puguis estar interessat, doncs Balfegó, que jo crec que també seria molt benvingut per tots, però podria quedar un altre local, potser repartir per a les diferents empreses petites. Bueno, hi ha una moïna amb això. Llavors, jo el que vull dir és que, sobretot, lo important, i des de l'alcaldia jo el que sí que li vull proposar, és que em faci el favor d'intentar-ho, almenys. Jo crec que per part de l'Ajuntament jo li puc garantir que ho intentarem, però sentem-nos i mirem de parlar-ho. I jo crec que, amb la confiança que ens tenim, jo crec que no has de tindre por de per exemple, que nosaltres poguéssim confondre, que pots utilitzar l'oposició o cap d'oposició o regidor i la gerència per por a... Jo crec que has de vindre i hem de parlar, i hem de parlar perquè farem més via, i no només hem de parlar aquí, sinó que també hem de parlar... Jo he demanat, t'ho vaig comentar l'altre dia de la comissió informativa, que vaig demanar reunió amb tu també present, i així, ja t'ho demano ara aquí també, amb el secretari, amb el Ricard Font, amb el teu cap, doncs i que també s'hi poden vindre els regidors, més que res per si hi ha cap problema, perquè tingués les garanties de que si hi ha cap problema de que es pugui perdre aquesta inversió. Jo, per sort, abans de que tingués el nomenament de gerent, jo vaig compartir amb la Dolors, amb la teva predecessora, també doncs, algun dels consells assessors, del qual, com a representant, com a Calero, com a alcalde Calero, representant dels alcaldes de la zona sud, doncs tinc l'honor de poder compartir aquella taula on també es dona, no vull dir s'aprova, perquè seria, doncs, però sí que es dona el vistiplau a l'avantprojecte de pressupostos i tot això, no? I bé, doncs jo també és un goig, i a la darrera ja vaig poder compartir taula amb tu com a gerent, i la veritat és que per a mi també com a alcalde és un goig poder estar en aquella taula que es discutissin tots aquells projectes. Jo crec que el que hem de buscar és de que no es perdi la inversió, i per això la inclusió d'aquest punt, que això estic segur que si tu que no vols, que segur que no vols que es perdi com a gerent, que tens influència per a que no es perdi, com jo també amb el que pugui ajudar dins del Consell Assessor, com ja ho saps, doncs, que no cal qüestions polítiques, sinó per exemple doncs, a vegades hem de córrer i hem d'intentar incloure-ho dins del PAEF del 2014 amb la programació que té fins al 2017. Però, per exemple, també no hem de perdre de vista, i si no, doncs, tindre la seguretat de que moltes vegades hi ha aplicacions de romanents d'un any a l'altre, i ara també tenim el pla d'inversions del 2018 al 2021. A veure, jo me refereixo, i jo tampoc no vull passar-me de dir com s'han de fer les coses, perquè no, tot i que entenc que l'Ajuntament té molt que dir en un projecte que és a la cala, és únic, perquè la cala doncs, tenim el moll, lo tenim menudet. Vull dir, si el moll fos la ràpida, que a vegades dius que aquesta inversió doncs, que ens ho demanarien des de la ràpida, doncs, bueno, a la ràpida segur que demanaria moltes coses, però jo crec que tu com a regidor ens has d'ajudar també a que poguéssim arribar a un acord. Llavors, jo el que et volia dir, per no distraure'm, era que a la ràpida a vegades doncs, és un moll que potser són, tampoc no ho sé segur, però 20 o 30 vegades el moll de la cala, no? A la ràpida no sé què podem fer, però a la cala no ens podem equivocar. I llavors jo crec que hi ha una cosa també molt important, i és que allò que, per exemple, se faria amb l'Ajuntament, amb l'alcaldessa de Roses, per exemple, o amb qualsevol altre alcalde o alcaldessa, que jo estic segur que ho fas, no? Encara que l'Ajuntament no tingui la competència plena d'aquests espais, jo crec que és important que es tingui en compte una mica el que ha passat, l'Ajuntament, que democràticament està constituït d'aquesta manera, i que trobo que també hem d'anar de la mà. Jo te ben asseguro que et reconec com a gerent de ports, perquè jo també he passat per tot això. Jo vaig ser director o delegat d'esports de la Generalitat, i quan estàveu vosaltres al govern, recordo que vam intentar ajudar des de la Secretaria General de l'Esport aportant vora 600.000 euros, no? I per a mi era un orgull allò, no? El que passa que doncs, bueno, la Secretaria General de l'Esport no va poder vindre a la inauguració i em van enviar a mi. El que passa que jo el que no faré serà el que va passar aquí, que llavors sí que no se me va reconèixer. Resulta que al poliesportiu, unes setmanes abans, se va dir que es faria una gran jornada de portes obertes a la piscina, i després ja vindria algú a inaugurar al cap d'uns dies. A la inauguració, que vaig tindre l'honor, i això no m'ho treu ningú, de poder compartir, perquè jo també, igual que tu, per això et dic que et comprenc perfectament, però sàpigues que no trobaràs la mateixa situació que em vaig trobar jo. A aquella inauguració érem 50 persones, oficial. Per què? Perquè ja s'havia fet una jornada de portes obertes que havia servit per a que el poble pogués tapar, o que l'Ajuntament pogués tapar en aquell que era el delegat d'Esports que estava a l'oposició. Jo vaig interpretar-ho així. Jo vull assegurar-te que no et sentiràs com jo me vaig sentir. O sigui, si tu mos ajudes, que és la... no cal que t'ho pregunti, perquè jo sé qui ets i sé el que faràs, que sàpigues que des d'aquesta alcaldia tindràs tot el reconeixement que et mereixes. I jo crec que aquí el que hem de fer és anar a una, costi el que costi, perquè ens costarà trobar la manera de fer-ho i de trobar un dibuix que ens agradi i poder combinar doncs, que hi hagi l'alliberament màxim, no dic tot, però el màxim possible d'espais lliures, i que això es pugui combinar també en què Ports pugui ser rentable. Me refereixo que entenem que hi han d'haver uns espais que s'han de poder licitar i s'han de poder llogar i també amb allò que poguéssim col·laborar-hi. Però me refereixo que, no sé, jo el que voldria dir és que no cal que esperis el que hem dit que t'enviéssim la comunicació a Barcelona, o sigui, estàs aquí mateix, ja tens la moció, probablement s'aprovarà, ja mirem de fer-li arribar el més aviat possible. I també en resposta una mica amb el regidor Joan Font, dir que si el dia 14 entrava el projecte, aquesta persona, que segurament, perquè és el tècnic, l'arquitecte, li ha passat intencionadament aquest model o aquest escrit que posa Antoni Espuny, o sigui, és molt probable que a més és ell qui li ha de passar, o sigui, és l'arquitecte, funcionari de l'Ajuntament, qui li ha de passar. El mateix dia 14 feia un informe, el que passa que per la tranquil·litat també de l'Ajuntament i de Ports, entenem que aquest informe no ens diu massa cosa. Aquest informe ens diu que es regeix pel Pla Especial del Port de l'Ametlla de Mar, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l'Ebre el dia 6 de març del 2006. Claro, que es regeix ja ho entenem tots, però jo crec que hauria de posar si realment se regeix i és el que està contemplat, que es pot fer, o sigui, té un informe positiu o no el té. Llavors, posa la zona on es vol ubicar la caseta és qualificada com a clau 4D, zona turística destinada a restauració, bars, comerços i culturals permanents o de temporada, edifici terminal de creuers i oficines de ports i turisme dins de la zona turística. I tercer, l'edificació té un ús comercial i de bars pel que es pot considerar un ús compatible amb el que marca la normativa. I el que he fet, perquè em dóna vergonya d'enviar-li això a la Generalitat, a Ports com a resposta, jo el que he fet amb la consulta també del secretari i dels companys és demanar-los algo que estigui més ben fet i que pugui aclarir o esclarir dubtes a Ports, no? Que és en relació al vostre informe del dia 14 de febrer passat relatiu a la sol·licitud feta del mateix dia 14 de Ports de la Generalitat demanant informe d'adequació del planejament urbanístic del projecte bàsic d'edifici comercial al Port de l'Ametlla de Mar. Resulta que concloeu que es pot considerar un ús compatible, però en ell no s'indica i no us pronuncieu com us correspon fer en qualsevol informe d'adequació del planejament de qualsevol projecte sobre si complix o s'adequa o no als paràmetres del pla especial, en concret de l'ocupació i la resta de determinacions edificatòries. Bueno, al final, el que fem, i no cal llegir tota la petició que fem, el que fem és que demania que realment faiga un informe amb els paràmetres que indica un pla especial de ports. I llavors jo crec que també és en això amb el que hem de parlar i mirar de buscar aquests consensos que jo crec que per molt difícil que siguin podem arribar. Jo sense més, jo crec que, a no ser, jo crec que és un punt molt important, si algú vol fer ús de la paraula, és un punt prou important com per si algú encara vol fer un altre torn. Sí, senyor Joan Font. Sí.
No, Pere, no pots posar una taxatura de si aprovem aquesta proposta retirada, sereu responsables de perdre la inversió. Això no t'ho puc acceptar de cap manera. De cap manera. La inversió tenim que procurar no perdre's, buscant una voluntat, retirant el projecte que heu presentat, perquè això naix del projecte que heu presentat, se presenta aquesta proposta d'acord. Si volem negociar amb sinceritat, retireu el projecte temporalment, que heu presentat a l'Ajuntament, i aquesta proposta també se retira. Perquè aquesta proposta, si vaig malament, m'ho dieu perquè això ha nascut de l'equip de govern. Aquesta proposta se presenta al presentar el projecte d'execució del centre comercial est. Si la Ports de Catalunya no hagués presentat a l'Ajuntament aquest projecte, dieu-me si jo vaig malament o no. Aquesta proposta d'acord no s'hagués presentat avui. Per tant, és una meva interpretació. Vosaltres me teniu que ratificar, perquè sou vosaltres que ho heu presentat, l'equip de govern, que és així. Llavors, si voleu negociar de tu a tu, en el poc temps que ens queda, que és cert que quedeu molt poc temps, fem-ho. I si no, agafa la responsabilitat de que Ports de Catalunya té la responsabilitat i té les competències per poder-ho fer, però sempre hi haurà una voluntat de tu a tu. Retirar el projecte temporalment i retirar aquesta proposta, però comprometre's a retirar la proposta del projecte presentat, i aquesta proposta pues, naix per això. Però dir-nos a nosaltres indirectament, no sé si ho has fet conscientment o no, me sento ofès, políticament parlant, de que si això va, aquesta proposta prospera, nosaltres serem els responsables de que no es faci la inversió. No t'ho puc acceptar de cap de les maneres. En política no es pot amenaçar d'aquesta manera. En tot cas, quan una parella se divorcia o se separa, la culpa no és d'un, la culpa és de dos. Està clar? I per tant, el compromís té que néixer de l'equip de govern i Ports. I tu, Joan Pere, que ets fill del poble i sé que vols el millor pel poble, això no pot discutir ningú, ho intentaràs i posaria les mans al foc perquè així serà. I si es veu que no es pot arribar a un acord, s'ha de prendre una decisió perquè aquesta inversió no es perdi. Així se negocia.
Sí, Joan Pere, digues.
Potser se m'ha mal interpretat, però per això mateix que sóc fill del poble, resulta que aquest estiu tindrem una inversió al port de la Metlla de Mar de més de 400.000 euros, que abans estava previst només en 300.000 euros. I sabeu per què serà més de 400.000 euros? Pues perquè s'ha incrementat el pressupost per poder contentar a totes les demandes dels pescadors. Potser perquè sóc fill de la Metlla de Mar, quan vaig entrar em vaig trobar amb una inversió d'un edifici singular per a serveis, del qual no diu que tot tingui que ser restaurants, que estava als calaixos i avui en dia tenim nosaltres la possibilitat de que es pugui fer o no es pugui fer. I cal dir que negociar, sense, quan jo no era gerent de ports, torno a repetir, s'havien fet més de 10 negociacions, més de 10. S'ha parlat tècnicament, han vingut, però no ha hagut la voluntat per tirar el projecte endavant. Torno a repetir, perquè el 30 de juliol del 2015 es parlava d'aquest tema amb l'actual equip de govern. No calia arribar avui. No calia arribar avui. Jo hauria volgut arribar com a gent de Ports del tema este desencallat ja, feliç, l'home més content del món, i l'únic que faig és intentar dir anem a accelerar aquest tema perquè si no perdrem la inversió de 700.000 euros. 700.000 euros més 400.000 euros, compteu, estem parlant de més d'un milió d'euros que Ports farà amb aquestes dues obres en dos anys pel Port de la Cala. Més d'un 1,1 milió d'euros. A banda del que s'està fent demà. Demà es faran torretes de llum i torretes d'aigua pels pescadors, cames de seguretat, etc. No se'n pot dir mi que com a Calero, evidentment. I com a Calero, esteu segur que escoltant les paraules de l'alcalde, tota la predisposició del món. Però no havíem d'haver arribat avui aquí, trons. Que ha estat del 2007 este projecte al calaix. Si tan malament estava la versió Antonio Espuny, l'haguéssim pogut dir-la abans i haguéssim pogut modificar-la. Però ara s'ha arribat molt tard. És el que intento explicar jo. Ja no vaig a discutir perquè el model este, jo no ho sé el model este. Però estem, doncs, i em sap greu. I per tant, no et preocupis, no cal que la carta arribi a Barcelona. Demà mateix trucaré jo personalment i vindrem aquí, farem el que toqui. Però modificar el projecte no és tan fàcil. Per tant, resumint, espero que es vegi amb bons ulls, que gràcies a tothom, i evidentment cal dir-ho, és bo tindre l'alcalde del Consell Assessor, gràcies a tothom, avui
podem tindre una inversió s'estiu de 400.000 euros i l'any que ve de 700.000 euros. I tot això és bo, a banda de tot el que s'està fent directament a la Cofreria de Pescadors. I per favor, deixeu-se de colors polítics i anem a pensar pel futur del poble, que és l'únic que busco, sincerament. I per tant, com deia abans, que ningú es preocupi, que per part meva el consens i les negociacions estiran, perquè jo, com tots, vull creure, vull el millor pel poble.
Gràcies, senyor Gómez. Senyor Espuny.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Miri, senyor Joan Pere, jo l'he conegut i realment doncs, bueno, no m'estranya tot el que ha dit. Quan el 2015 ens vam presentar ja la primera proposta, nosaltres ens vam ficar en contacte amb l'arquitecte municipal i li vam dir que ens preparés una proposta que ell entengués. En cap moment li vam indicar què és el que teníem que fer, ni el que tenia que fer, sinó simplement li vam indicar que a partir de la història d'aquell rogle que fes una proposta de volumetria de com podrien anar els edificis, perquè torno a repetir, la distribució interior i les obertures, això ja ho deixàvem en mans de Port, demanant-li sempre que quedés integrat en la façana de la punta de Bugarró. I aquí té el primer projecte que se li va donar a Ports de la Generalitat i se'ls va demanar que contemplés més o menys aquesta volumetria, perquè l'arquitecte d'aquest ajuntament, i això ho pot parlar vostè amb ell, en cap moment va rebre cap mena d'indicació per part dels polítics, sinó simplement que li van demanar que el seu criteri que determinés quina volumetria podria ocupar aquest edifici. I el va fer i se'ls va entregar. La diferència que hi havia entre el primer projecte que vostès o des de Port van presentar amb este és que nosaltres vam demanar al costat mateix dels porxos una gran plaça i això, com he dit abans, en part se va respectar. A posteriori, com que sembla ser que era un diàleg de sorts, nosaltres demanant una cosa i Ports mantenint-se en què volia una altra determinada cosa i a les reunions, al final jo també me'n donava una mica de vergonya perquè ens volien fer veure la bondat del projecte perquè ficaven pedra especial de no sé on i que això era una pedra molt bona a la façana, però nosaltres no parlàvem de façanes, nosaltres estàvem parlant de volumetria. Us volien vendre la moto amb el producte que volien ficar a la façana o volen ficar a la façana per a vendre's la volumetria. No, senyors, estem parlant de volumetria i després a la façana ja ficarem el que haguéssim de ficar. Al final, nosaltres també estem en contacte amb altres arquitectes que treballen per l'Ajuntament. També hem demanat opinió i ens han dit doncs, que trenca en la façana marítima, en l'estètica de la façana marítima del nostre poble i que, per favor, que ho poguéssim rectificar. I ens han portat propostes. I jo li diria i li demanaria que abans de parlar que demani també l'opinió, si se la vol dir sincerament, demani l'opinió també al arquitecte municipal i li dirà el que en pensa d'esta volumetria i d'este projecte. A nosaltres mos ho ha dit i és precisament tot el contrari, faiga els informes que faiga. En quant a l'estètica, estic parlant en quant a l'estètica, això que vostès li han enviat, qui sigui, en el nom d'Antonio Espuny, és perquè a última hora, davant de Ports, que ens va tornar a indicar que volia una proposta de volumetria, Antonio Espuny, és la seva feina també, es va sentar al costat del senyor Prous i entre els dos, partint del seu projecte, que és este original, vam dibuixar dos volumetries que d'alguna manera respecten els espais públics i respecten els serveis. I en va fer dos. Un és este i este és l'altre. Este va ficar Antonio Espuny, però amb este no va ficar que era el seu. I simplement el que va fer va ficar un nom o l'altre per a identificar-los. Però aquesta és la seva proposta, que s'hi sembla molt a la proposta que va fer i que d'alguna manera hi ha una petita variació en quant a unes terrasses. És la seva. Com li podria, ho podríem també portar opinions d'un seguit d'arquitectes que quan han vist això, este projecte, han dit, mare de Déu, això és un projecte que té uns altres paràmetres per estar en un altre lloc, però no per estar integrat a la façana marítima del nostre poble. Dit això, vostè ha dit que l'Antonio Espuny no sap tant com els arquitectes. És possible que l'Antonio Espuny no sàpiga a nivell tècnic tant com els arquitectes, però l'Antonio Espuny s'estima tant o més que els arquitectes el poble. I si veu una cosa que a la llarga ens perjudicarà, perquè seria un nyap a la façana marítima del nostre poble, dirà el que s'hagi de dir. I no s'encallarà cap i ho defensarà fins a última hora. I així ho veiem. Podran tindre tots els estudis que vulguin, però a vegades els estudis no és garantia de bona feina. I vostè d'això, i aquests dies n'hem sigut testigos de tècnics que eren Ferraris i ens han anul·lat el pla general. I eren arquitectes, i resulta que ens han anul·lat el pla general. I eren grans economistes, i nosaltres ho diem, això està malament, i eren grans economistes i ho tenien que fer tot perfecte i cobraven, crec recordar, 350 euros l'hora, i resulta que hem trobat un nyap darrere de l'altre. I eren grans, i quan nosaltres als plens avisàvem, l'Antonio Espuny i l'oposició avisava, ens diu, no, vosaltres què sabeu? Aquí els grans tècnics que cobren estos dinerals són els que saben. I vés a saber el que hem trobat, o ja ho hem explicat. Vés a saber. Per tant, el fet de que una persona sigui arquitecte o sigui economista o sigui el que sigui, no és garantia de que la feina que fa sigui lo suficientment, o estigui lo suficientment ben feta com per a que les altres persones que no tenim aquests grans estudis poguéssim criticar, advertir o dir el que ens sembla, en aquest cas, és la sensibilitat de cara a una façana marítima del nostre poble, que veiem que la proposta d'aquests arquitectes d'alguna manera trenca amb aquesta estàtica, trenca a la nostra fotografia. Res més, senyor.
Gràcies, senyor Espuny. Bé, doncs anirem en busca de la votació. Això per recordar ja del que parlàvem, era que Ports de la Generalitat revisi el projecte presentat i previ la seva retirada, elabori de la mà de l'Ajuntament una proposta d'infraestructura que sigui d'acord amb els interessos comuns, sobretot en el benefici del nostre municipi. I segon, que la revisió del projecte d'edifici comercial del Port de l'Ametlla de Mar es faci d'acord amb el pla especial de ports aprovat i amb la suficient celeritat perquè no es perdi la inversió a poder ser dins dels terminis contemplats al PAIF 2014-2017, i tercer, que es comuniqui. Passem a votació.
Sí.
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 No.
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 Sí.
Sí. Aprovat amb els vots d'Esquerra, Compromís i Plataforma, i amb el vot contrari del PDeCAT. Bé, continuarem amb la proposta que m'agradaria no tindre que posar a debat i a votació, que és la presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora municipal formulada per la senyora Marta Font i Ferrer.
Gràcies, alcalde. Pues, com vosaltres sabeu, el punt de l'ordre del dia és formalitzar de manera irrevocable la meva renúncia al càrrec de regidora del nostre ajuntament. Com sabeu també, el passat 23 de novembre vaig ser mare i, degut a aquest canvi important a la meva vida, em resulta difícil compaginar la maternitat i la preparació del meu futur laboral amb les responsabilitats del càrrec. Només em queda agrair als meus companys de la plataforma Calera la seva comprensió i recolzament amb la meva decisió, al personal de l'Ajuntament per la seva tasca i delicadesa amb el tracte durant aquests anys, a l'equip de govern us envio força, valor i coratge per tirar endavant aquesta tasca complicada que porteu a terme, i als companys d'oposició agrair sempre la seva preocupació i bons desitjos que han tingut cap a la meva persona. Ara toca donar-li pas a la Gemma i estic convençuda que donarà el millor d'ella mateixa en benefici de tots. A tots, companys i companyes, sorts i encerts i fins sempre.
Gràcies. Voleu prendre ús de la paraula? Sí? No voleu dir res? Sí? No? Sí, jo sí que voldria dir... Sí? Sí? Sí, Joan Pere, per favor.
No, només des del grup municipal del PDeCAT desitjar-te a nivell personal pues, tots els èxits i que et vagi molt bé la teva nova etapa, la teva vida i evidentment que siguis molt feliç.
Sí. Marta, jo vull donar-te les gràcies en nom del consistori de l'Ametlla de Mar i també en nom meu personalment, ja que respectant com no pot ser d'una altra manera la teua decisió pels motius personals que has expressat, has estat una peça clau per a que jo mateix pogués ser alcalde i haguem pogut donar a la Cala una nova majoria d'alternança. Sense tu, tot el que s'està arreglant, provocat per les èpoques passades, de majories absolutes, recents, no hagués estat possible. Jo i els teus companys coneixem que has passat moments agredolços, sortosament tots s'han convertit en dolços i m'agradaria que poguessis, que prenguessis doncs, del teu pas per l'Ajuntament un bon record perquè anirem veient com la Cala se va posant al lloc que es mereix i l'Ajuntament, gràcies a persones com tu, va recuperant la credibilitat que va perdre i torni a ser l'expressió dels seus habitants, que són bona gent, que estimen el seu poble per damunt de tot. Gràcies, Marta.
Espera. Jordi.
Anem de prendre...
Estic obligat ara.
Sí? Vinga, va, deixem tancar el regidor Font.
Bé, jo a vegades comprenc en Joan Pere que ser cap de l'oposició i ser gerent de ports, aquí també és complicat. Ser pare i ser company d'un partit polític. No? I això ho han patit, no? Perquè ser pare i fill han vist coses diferents, amb visions diferents, però sempre el diàleg entre dues persones i més ser pare i fill és més complicat, però sempre hem arribat a un acord en les votacions o... Però he fet veure que ella ha vist que l'experiència és important i també he vist que la joventut té força i coratge per poder afrontar noves realitats i noves il·lusions. T'agraeixo ser una companya de partit i sé que com a pare has fet una decisió important perquè el futur de la teva vida no està en política sinó està en la teva professió que tu has treballat. Els polítics passem, l'obra queda, però tots amb les seues equivocacions i encerts, han ajudat que aquest poble sigui endavant. Ànim i coratge i una besada molt forta. Gràcies.
Molt bé, de totes formes, com que era una presa de coneixement i la darrera presa de coneixement l'hem votat, doncs la votarem, i així doncs ja quedarà... Sí, ja ho hem fet abans.
Sí.
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 Sí. Sí.
Sí.
Sí.
Sí.
Sí. Aprovat per unanimitat. Passarem a l'activitat de control, al punt 18è, control i fiscalització de la resta d'òrgans de govern, decrets d'alcaldia i actes de les sessions de la Junta de Govern, de govern local. Hi ha alguna qüestió en aquest punt? Doncs passaríem al punt número 19 de precs i preguntes. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de govern. Un prec, sí.
No, pregaríem que, per favor, que les preguntes i la informació que es demanem que me la féssiu arribar el més aviat possible.
Ho tindrem en compte. Algun prec més? Alguna pregunta? No? No hi ha res més? Sí que faria ús doncs, de les informacions d'alcaldia i una mica doncs, ja per explicar una mica dos o tres temes importants. Avui és un ple com d'altres, però podríem dir també una mica especial pels temes que hem tractat. Però a més els plenaris jo crec que hem d'explicar avui la feina que hem pogut tancar en aquests dies de les auditories doncs, que vam iniciar al març del 2016 i que doncs, avui ja les tenim tancades i també doncs, hem d'intentar doncs, que en quedi constància doncs, al ple i a les seues actes. Jo, tal com recordava ara mateix, el març del 2016 iniciàvem els treballs de revisió dels procediments de contractació de la cala gestió. També ho fèiem amb les quotes urbanístiques, o sigui, també fèiem una auditoria de tots els procediments urbanístics que havia fet la cala gestió, de tots aquells expedients que vam detectar que podien haver causat més dubtes. I també l'auditoria de l'estat comptable de la cala gestió, no? I fent una mica el resum de les conclusions, començaríem per la gestió de contractes. En primer lloc, trobem que els contractes de la cala gestió amb EFIAL, que recordeu que el titular era EFIAL, i, o sigui, el titular d'EFIAL i el gerent de la cala gestió eren la mateixa persona, no podien realitzar-se no només pel fet de ser els mateixos, sinó també perquè resulta que se desprèn de les auditories que la cala gestió en aquella època no tenia poder adjudicador contemplat als estatuts. I parlem de contractes de consultoria i assessorament de 390.000 euros al 2008, iniciada ja la majoria absoluta, un altre de 499 a 1.000 euros de mig milió al 2010 i el darrer de 418.000 al 2012. Segon, per exemple, s'utilitza sistemàticament en la contractació d'obra i projectes, procediments anomenats oberts, sense constància de negociat, amb publicitat, incomplint els principis de publicitat i concurrència. Amb tot això se suma que hi ha molts contractes adjudicats sense proposta d'adjudicació ni d'òrgan de contractació, directament realitzades les valoracions de l'oferta i la proposta d'adjudicació del contracte pel gerent de la cala gestió. S'ha trobat contractes quantiosos sotmesos a valoració de criteris objectius i subjectius, econòmics i tècnics. I sempre en aquests casos es recomana que les valoracions tècniques se facin abans de les econòmiques i tenir-les en compte. Després hem sabut que hi havia empreses que de tenir-se en compte des d'un inici la valoració tècnica no hagués sigut possible ser elegides. També s'han detectat contractes fraccionats a les mateixes empreses, clar. Incompliment dels terminis d'execució d'obres, i això és greu quan el termini d'execució era un criteri d'adjudicació. Sobre l'import de l'execució del contracte, obres que excedien del cost final de l'obra executada del cost de l'obra adjudicada, sense que constés cap justificació de l'increment. Tot això podia generar dubtes de lo malament que treballaven o si hi havia mala intenció, fins que un dia, com sabeu, el dia 5 de juliol doncs, va entrar la Guàrdia Civil a l'Ajuntament a demanar informació i, paral·lelament, pues, que se procedia a la detenció, com recordeu, de l'exalcalde i del que fou gerent de la cala gestió. Aquesta documentació i informació que han pogut traure de la cala gestió se farà arribar als òrganos competents per esclarir tot allò que faci falta. Com sabeu, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar mos van personar al cas Tèrmica, que ara resta en situació de secret de sumari i que més tard o més aviat s'haurà d'aclarir per la justícia. Paral·lelament a l'informe dels procediments de contractació, vam demanar, tal com diem, l'auditoria de processos de les quotes urbanístiques que es van executar des de la cala gestió, i aquí es reflecteixen totes les actuacions urbanístiques, convenis urbanístics i de vegades fins i tot rebaixes sense justificació ni aprovació per plenari de quotes urbanístiques d'urbanitzacions concretes que al final van a càrrec de tot el poble. També era necessari, després de veure com s'havia realitzat la gestió de contractes i quotes urbanístiques de la cala gestió, tornar a repassar els comptes, perquè els comptes que se'ns demostraven, o sigui, els comptes que se'ns ensenyaven al 2015, pues no només eren pulcres, sinó que a més eren positius, no? De fet, Ells, per exemple, donaven 330.000 euros de benefici i una vegada fet aquesta segona auditoria resulta que s'aplicaven actius que tenia la Cala Gestió, que ja no pertanyien a la Cala Gestió, i resultaven al final no només no eren 330.000 euros de benefici, sinó que hi havia 590.000 euros de negatius. Per tant, tot això ens porta a fer coses que aquest plenari, bueno, i que el Consell d'Administració de la Cala Gestió actual doncs haurà d'emprendre, com és tornar a fer una reformulació dels comptes de la Cala Gestió del 2015. En això es va sumar que s'havia detectat d'una manera inexplicable la Cala Gestió disposava d'un IVA que es podria reclamar i eren unes quantitats molt elevades. Inexplicable segons els auditors perquè a més d'una part ja començava a prescriure i res feia preveure que es pogués arribar a compensar, però tampoc és que no estava demanat per a que es pogués compensar. Vam reclamar-lo i al cap de poques setmanes Hisenda ens feia una inspecció. Després d'uns mesos d'incertesa podem informar que aquell acte de risc controlat però de justícia, perquè anàvem a perdre molts de diners, ahir, dia 21 de febrer, es feia ferma l'acte de devolució de 1.215.000 euros que estava a punt de prescriure per no haver-ho reclamat. I jo crec que això és una gran notícia i jo crec que aquí ens hem de felicitar a tots per la feina que hem fet i per també doncs, la destresa doncs, i la fermesa de tirar avant amb allò doncs, que és de l'Ajuntament i que ha de retornar. En quant a l'endeutament, per poder treballar bé, per gestionar els diners de tots de forma adequada, per poder-vos garantir que el nostre poble té futur, hem d'arribar, ja ho sabeu, a tenir uns comptes controlats. Un deute controlat. Això no vol dir deute zero, vol dir que sigui un deute assumible i equilibrat, tenint en compte els recursos que generem. Per això és evident que 47 milions d'euros de deute en un municipi que té una mitjana de 12-13 milions de pressupost ordinari és una exageració. Jo aquí el que sí que vull dir és que hem fet un gran esforç, el poble, els primers, perquè controlar la despesa vol dir no gastar, i amb recursos sobrats se poden fer polítiques per viure millor, per tenir els millors serveis i les millors condicions de vida, però hem de rebaixar per normalitzar una situació insostenible. Avui podem dir que en un any i 8 mesos hem pogut fer front a més de 3 milions d'euros que han anat a rebaixar deute, però hem tingut que fer front a poder acordar el pagament de la residència. No tot és bonic. Que no es pagava i que la rebíem amb més de 2,5 milions d'euros en factures fora de termini. En 10 anys fora impossible fer-hi front i hem tingut que allargar el pagament a 20 anys. Això suposa un increment de les despeses de finançació que passarien d'un deute de 8 milions a 10,9 milions, tenint en compte una altra xifra, els 560.000 euros de retencions d'IRPF que no s'havien pagat a l'Agència Tributària. Tot i amb aquest increment, hem rebaixat en global 1 milió d'euros. Continuarem amb la labor que hem encetat. Ara hem tancat una etapa. Sense cap recurs extraordinari hem pogut eixugar deute i fer front a moltes obligacions que ens fan molt difícil anar cap endavant amb els projectes de futur. Ara se mos obre una oportunitat, continuar fent gestió honesta i responsable. Tenim molt bones notícies del procés d'obertura de la residència d'avis i se'ns obri un camí de prosperitat que ens ompli encara més de la responsabilitat necessària per fer-ho bé. I treballem per a que l'entrada de recursos econòmics, no molts però prous, com per a que en aquest plenari us faci arribar la proposta ferma de treballar i establir un pla per a distribuir-los i que els grups polítics que doneu suport a l'equip de govern tracem les línies d'inversió que suposaran en els propers mesos i anys les millores necessàries, plenes de sensatesa i de possibilitat per al nostre estimat poble de la Cala. Moltes gràcies i s'aixeca la sessió.